Candidats a la presidència de Barça han participat en un debat a la Universitat de Vic, on no hi era Josep Maria Bartomeu. El dimarts 14, debat electoral amb tots els candidats, quan faltin 5 minuts per les 10 del vespre, en directe de manera simultània a TV3 i Catalunya Ràdio. I Marc Gasol parlarà demà sobre el seu futur a l'NBA en una roda de premsa que ha convocat a 4:45 de la tarda a l'Ajuntament de Girona.
Fins aquí les notícies.
Vigila amb aquestes bèsties. Per inofensives que semblin, causen la majoria d'incendis a Catalunya. Al bosc, qualsevol descuit pot ser el pitjor depredador. En cas d'incendi, truca al 112. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya.
012. La Generalitat al teu costat.
Ja ha arribat l'estiu i amb ell la calor, però teniu un ampli ventall de possibilitats per combatre les altes temperatures. Beveu molta aigua i busqueu l'ombra quan pugueu. Intenteu sortir quan el sol estigui baix, porteu barret. I mireu de passar 2 hores al dia en llocs climatitzats. Si teniu els símptomes d'un cop de calor, com ara molta febre, mal de cap o somnolència, aneu al metge o truqueu al 061. I si coneixeu persones grans o malaltes que viuen soles, ajudeu-les a seguir aquests consells. Trobareu més informació al 012 i a gentcat.cat.
012. La Generalitat al teu costat.
Ara escoltes Ràdio Desvern. Sintonitzes Ràdio Desvern. La ràdio de Sant Just. 98.1. Ràdio Desvern. 98.1. Ràdio Desvern.
En directe, des dels estudis centrals de Ràdio Desvern, des de Can Ginestà comença La Penya de l'Estiu, un programa amb més estiu que penya, o era més penya que estiu. Amb tots vosaltres, Jordi Domènech!
Què tal? Bona tarda, gent de Sant Just i de l'estranger. Com esteu? Benvinguts a la penya de l'estiu. Atenció, perquè el Servei Nacional de Meteorologia de Sant Just marca ara mateix que estem a 33 graus. Què tal? Bona tarda. Amb l'Andrea Bueno, els serveis informatius, que ja m'acompanya a l'estudi número de la ràdio. Andrea, què tal? Com estàs?
Bona tarda. Hola, bona tarda.
També amb la Cristina Vargas, al Twitter i al Facebook, com cada tarda. Cristina, com estem?
Bona tarda, què tal?
Molt bé. Avui el programa d'aquí una estona amb el Cafè amb llet de la Paula Carreras i la Georgina Leger. A més, també el Manel Ripoll, que ens ha convidat aquí al programa, membres del CET, del Centre d'Estudis Demogràfics, perquè ens expliqui aquest projecte amb el qual està treballant el Manel ja fa uns dies sobre els padrons de Sant Feliu, concretament. A la segona hora, la recepta del Dani Martínez, les preocupes. Avui, tercera sessió amb la Irene López i la Daniela Jaumot, i acabarem parlant amb el Sergi Arrada de l'Atlàntida Film Festival. Tot això avui a la penya de l'Estel. Ei, tu, què tal? Tens una mica de calor? Aquesta música és una mica de xiringuito de platja, també,
M'he hagut de tirar-me una galleda d'aigua freda per sobre, ara.
Sí. Bé, atenció, perquè un dels temes més comentats a Twitter avui ha sigut guanya Tsipras, Varoufakis, ministre no more, que vol dir que ja no continuarà sent ministre, i Euclid Tsakalotos. Aquests dies, amb tot el que està passant a Grècia, estem tots aprenent a parlar grec molt, molt, molt bé.
Oixi.
És un idioma...
I oixi.
Sí, oixi preciós, sí. És un idioma molt guapo, el grec, eh?
Sí, goantropos.
Goantropos. Però que tomarà aquest trímic, és roco, però...
Democracia.
Sí, bueno...
tu dius, gelada, no?
Sí, tu dius coses que realment signifiquen alguna cosa en grec. Jo no, però a la vista de gent és el mateix. Bé, parlem ara perquè l'endemà que el no, o sigui, el sap, sí,
així,
guanyés amb un ample marge en el referèndum grec, el ministre de Finances, Financre Ministren, ha deixat el seu càrrec per facilitar les negociacions. Bueno, això és alemany, perquè clar, haurem de parlar amb els alemanys.
Nosaltres farem en català, però...
Però són superpolíglotes, aquí a la ràdio.
Sí, molt ton.
Sí, però en català en aquest cas. Doncs, com dius, Jordi, malgrat l'ampli suport del no al referèndum, que va obtenir un 61,3% enfront al 38,7% del sí, el ministre de Finances grec, un dels més incòmodes per la troika, ha deixat el seu càrrec. Assegura Varoufakis que ho ha fet per facilitar les negociacions a Grècia. De fet, ha estat ell mateix qui ho ha anunciat a través de Twitter, d'una piulada, i també doncs d'un link a l'entrada Minister No More, que és l'última entrada que ha penjat del seu blog. Poc després d'aquest anunci, el primer ministre grec ha agraït l'esforç de Varoufakis, tal com ha informat el portaveu del govern, Alec, que ha avançat que després de la reunió entre Tsipras i els líders dels altres partits grecs, s'anunciarà qui és el successor. Tot i això... Hi ha molts números i és molt possible que el substitut sigui Euclides Tsakalotos, que és un perfil més tècnic.
Perdona, Euclides...
Euclides Tsakalotos.
Que no és Tsakalotos.
No, Tsakalotos.
Vale.
Que seria un perfil, en aquest cas, més tècnic i més seré que no pas Varoufakis.
Sí, però que no és difícil, eh?
Sí, per tant, doncs...
Que aquest home no arribarà a la casa, al govern d'allà d'Atenes amb la seva Harley ja perquè la porta...
Potser va de paquet.
Ja.
Ah? Amb el Varoufakis, no se sap, però...
No sabem.
S'haurà de veure. Per això. Doncs amb aquesta possible substitució que tots els mitjans grecs apunten a que seria Euclides Tsakalotos, per tant, ja s'ha fet la primera reacció després del referèndum. En aquest cas no ha estat l'única, ja que Tsipras també ha parlat amb Vladimir Putin sobre el referèndum, les condicions de l'ajuda financera a Grècia i d'altres afers relatius al desenvolupament de la cooperació dels dos països. També, però, ha parlat amb Angela Merkel, a qui ha confirmat que demà, en aquest cas, presentarà la nova proposta a la Unió Europea, tot i que no serà fins aquesta tarda quan Merkel, en aquest cas, comparegui juntament a Holland, que estan a París. Tot i això, hem sabut que no hi haurà acord per un tercer rescat cap a Grècia. Tot i això, les portes del diàleg sí que continuen obertes de cara als
grecs. Què passarà? Què passarà a partir d'ara? Què passarà?
Doncs caldrà esperar aquesta tarda per saber diu Angela Merkel en aquesta compareixença des de París, juntament que farà a Holland, per veure com continuen. A més, demà hi ha una comissió extraordinària, urgent i de més per valorar tot això del referèndum i caldrà esperar per veure com evoluciona tot això una mica, no? De totes maneres, podem destacar de cara a Espanya com ha estat tot aquest tema del referèndum, i és que recordem que Rajoy va dir que si guanyava el no, Grècia hauria de sortir de l'euro. Sí. Doncs avui, amb la victòria, destaca que el ministre d'Economia, Luis de Guindos, ha manifestat que volen que Grècia continuï dins de l'euro i que no descarten participar en un tercer rescat sempre quan es compleixin les determinades condicions.
Bé, què diu la gent a Twitter sobre aquesta qüestió? Per exemple, Juan Torres diu: Varoufakis ha demostrat en la seva llarga carrera que és un gran economista i acadèmic exemplar, ara que també és un servidor generós del seu poble, per exemple.
Un altre comentari és el Paco, diu: pensen que avui hi haurà diners als caixers víctimes del populisme. Avui veuran que segueix igual o pitjor la situació.
I Diego de la Cruz diu: Euclides Tsakalotos, possible substitut de Varoufakis, va dir que Tsipras va convocar el referèndum per evitar una rebel·lió interna a Syriza. Bé, doncs la qüestió és que els grecs han dit que nanai, hem de continuar amb les retallades i amb les seves històries i continuar salvant la banca com ha passat últimament. Perquè recordem que tots aquests diners d'injecció econòmic i tal, el poble, els ciutadans de peu, no n'han vist gaire, perquè tot ha anat a liquidar els deutes que tenien els propis bancs. En fi, aquest tema serà un dels temes segurament que et donarà...
Seguirà. Sí.
Anava a dir, donarà que parlar, però donar que parlar no està ben dit.
No.
Que s'hauria de dir...
El que terra...
Donarà joc.
Portarà cua.
No? Portarà cua, molt bé, m'agrada molt. Vinga, va, anem cap a les notícies de Sant Just, va. Passem d'un xiringuito de la platja
al festival, ja, per la nit.
Sí, a una
festa. És l'evolució, no?
Party night. What the fuck? No, what the fuck. Bé, més de 400 persones van participar dissabte a la segona cursa solidària Sant Just d'Esbert per Sant Joan de Déu. A més, també hem de parlar de Protecció Civil, que demana extremar les precaucions davant del risc d'incendi derivat de la intensitat de l'onada de calor. Ja hem dit que ara mateix estem a 33 graus aquí a Sant Just. I també hem de parlar de l'Escola de Música de l'Ateneu, que arrenca el juliol musical. Però, com diem, ens ocupem d'aquesta segona cursa solidària Sant Just d'Esbert per Sant Joan de Déu, que va tenir lloc el dissabte passat. Sí, amics. L'organitzava el Club Atletisme Sant Just, que de fet donarà un 60% de la quantitat recaptada de les inscripcions a l'obra social Sant Joan de Déu, una cursa que va tenir lloc dissabte a 8:45, va acabar més o menys al cap d'una hora i va tallar molts carrers de Sant Just, perquè justament el recorregut que començava a la plaça Camoapa, al barri sud, doncs arribava fins a la Bonaigua i tornava. Andrea Bueno, que per cert va ser una de les més de 200 persones que va participar, té informació de primera mà. I quan dic primera mà, vull dir que és que ella és part de la notícia. Andrea Bueno, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com estàs?
Bé, amb agulletes.
Bé. Estàs?
Moltes agulletes,
no
avui.
No m'estranya, normal. I això va ser dissabte,
camino molt dur robot.
I ahir vas fer alguna cosa tranquil·la o no?
Vas al teatre. Vas al teatre. Un vermutet al matí i al teatre.
Ah, molt bé. Bueno, sí. He deixat una mica el cap de setmana, Andrea Bueno, que a falta de notícia, d'ella mateixa és la notícia. Però, a part, no vas córrer sola, no? Perquè vas córrer, com diem, amb més de 200 persones.
Sí, amb 140 nens i nens que van córrer abans que els adults, i després els adults vam ser unes 280 persones adultes. Era una cursa que organitzava...
Molt bé.
Sí.
Sí.
L'organitzava el Club Atletisme Sant Just, que ha fet una valoració positiva d'aquest esdeveniment esportiu. Recordem que era una cursa de 5 quilòmetres que es feien per tot Sant Just. Els més ràpids la van fer en 16 o 17 minuts.
Què dius ara?
I els últims van trigar-ne uns 40. El Sant Justenc que va fer més bon temps va ser Víctor Brull, professional, que va arribar cinquè a la meta.
Però anava amb bici.
Perdona?
Anava amb bici o alguna cosa per fer-la...
Perquè...
Està
acostumat a córrer, sí, sí. 16-17 minuts, 5 quilòmetres, per un professional és el que més o menys toca. Tot i que les inscripcions online es van tancar divendres al migdia amb 377 inscrits, el mateix dissabte encara s'hi van apuntar una vintena de nens més i una vintena d'adults. Des de l'organització fan una valoració positiva de la cursa i consideren que, tot i que la cola que feia, tothom està molt content. La participació d'adults ha estat semblant a la de l'any passat, però en el cas infantil ha baixat bàsicament per raons de calendari. El fet de programar-la al juliol ha reduït el nombre de menors participants perquè n'hi ha que ja eren de vacances, ja han acabat a les escoles, etc. I de cara a properes edicions, un dels reptes del club és aconseguir implicar més gent, sobretot santjustencs i santjustenques, perquè hi havia molta gent de fora de Sant Just. Com comentàvem ara, el club donarà el 60% de la quantitat recaptada de les inscripcions a l'obra social Sant Joan de Déu per la recerca en malalties infantils, i tot i que de moment es desconeix la xifra exacta que es destinarà a la causa, l'Ajuntament de Sant Just farà una aportació aproximada de 2.000 euros. Un altre dels objectius de cara a properes edicions, per tant, serà aconseguir que més gent hi participi i poder incrementar així la donació per a la recerca en malalties infantils.
Bé, més coses, no sé si us heu adonat, però ens estem desfent, els humans, aquests dies aquí a Catalunya, i Protecció Civil demana extremar les precaucions davant del risc d'incendi derivat de la intensitat de l'onada de calor. Sant Just va arribar dissabte a la màxima de 34 graus i avui, de fet, podria tornar. Fa un moment ja ho hem dit que estàvem al Servei Meteorològic Nacional, que és, vaja, un termòmetre que tenim aquí a la ràdio. Diu que... Escolteu, m'esteu fent cas? Esteu ballant més que... A veure,
t'estic escoltant. Jordi, jo t'estic escoltant.
No, dic que, a veure... No, ja veig que no podem...
Que posis la que posis.
Ja veig. Bueno, no, la història està en què estem a 32,8 graus,
Sí, estem a un 33, grau... Sí.
33 graus. Bueno,
però la sensació tèrmica de quina és?
De 37.
És que jo crec
37,
que és...
37.
O 40,
37!
Horrible.
Andrea, com està la cosa? A veure,
bé, doncs fa calor al carrer.
Molt bé, bravo!
Molta calor.
No ens havíem adonat.
Aquest és l'esperit, aquest és l'esperit. Sí. Els periodistes estan per això, per informar, perquè algú no sabia, fa calor. Val?
Doncs,
gràcies.
A veure, dissabte Sant Just es va arribar a la màxima de 34 graus, unes temperatures que, com dèiem, pràcticament s'han repetit avui dilluns, estem a un grau i algun menys, però vaja, la temperatura de sensació és molt més elevada. L'increment de la intensitat d'aquesta onada de calor, que aquests dies arribarà al punt màxim, obliga a extremar precaucions. El Baix Llobregat és una de les zones amb un risc més elevat, juntament amb tota la franja litoral i prelitoral. I davant...
Litoral, has dit?
Litoral i prelitoral.
Ah, és litoral, he dit, que potser
no parlo gaire bé jo.
Vale.
Doncs davant d'aquest episodi...
Que per cert, perdona, estem intentant, que això no ho he dit, però... què?
No, que ha dit que no li deixes acabar l'Andrea.
No, ja ho sé, jo, però és que saps què passa? Que no, que aquí deixo el grec, que no ho he dit abans, i perdona que talli la notícia, però estem intentant contactar amb Carrasumada. Carrasumada és un nom,
Carrasumada Serrano.
Sí, Carrasumada Serrano, que és el nom de la regidora de Formació i d'Esports de l'Ajuntament de Sant Just, que ara mateix està a Atenes. Ens informen que està a un hotel que es diu Hotel Llissos, i llavors l'estem intentant localitzar perquè ens expliqui una mica quin és l'ambient que s'està vivint ara mateix als carrers d'Atenes, el dia després del referèndum. Perdona, Andrea, ara pots continuar amb la calor.
No, sí, doncs davant d'aquest episodi de calor, Protecció Civil demana tenir cura de la salut i evitar qualsevol actuació imprudent que pugui augmentar el risc d'incendi. La persistència de l'onada de calor ha fet que el risc sigui cada cop més elevat pel manteniment de les altes temperatures, baixa humitat i absència de precipitacions. Protecció Civil també demana prudència en la mobilitat, que no es llencin borilles des dels vehicles, vigilant que has de fer una barbacoa i anar en compte en les urbanitzacions que es troben en zones de risc, que són les urbanitzacions properes al bosc o a les zones arbrades. I pel que fa a la salut, molt important, es demana que es tingui especial cura de les persones més vulnerables a la calor, com la gent gran, els nadons i els malalts crònics. En general, es recomana coses òbvies, però molt importants: beure aigua freda de manera regular, refrescar-se sovint, fer servir roba lleugera, evitar sortir a les hores de més calor i activitats físiques intenses a l'exterior, i procurar caminar per l'ombra.
Val, una cosa, hem intentat localitzar la carra, i no l'hem trobat. No l'hem trobat, bàsicament perquè diu que l'operació que està intentant des del telèfon no és possible.
Vaja.
Sí, de l'això.
Estàs trucant a l'hotel o al seu mòbil?
A l'hotel.
I el mòbil no en tenim?
No, el mòbil no el tenim. Bé, en fi, més coses. Hem de parlar ara de l'Escola de Música de l'Ateneu de Sant Just, que arrenca el Juliol Musical. Oh, sí. Juliols Musicals a l'Ateneu de Sant Just. La música. Baby, aquell instrument. Aquell instrument. Has vist? És que un flamiol. Bé, no. Jo sóc més de flauta travessera. Bé, atenció, perquè durant aquest mes s'ofereixen classes de música obertes a tothom per aprendre a tocar diferents instruments i llenguatge musical. Andrea Bueno, que té més informació de tot plegat, ens explicarà com poder participar de la música de l'Ateneu. Però aquesta és una metopeia que anava escoltant mentre anava llegint els titulars?
Sí, eren teves.
Eh?
Eren teves? No.
Tu n'has fet algunes, eh?
No.
Vale. En fi, Kiss Me Up. Vinga, va.
Va, us explicaré
venga,
quins cursos hi ha.
Venga, va,
perquè trieu.
Vinga, va. No. A veure, per favor.
No m'agrada aquesta cançó,
treu,
perquè...
No, s'ha acabat la música.
Heu vist el vídeo d'aquest
vídeo? Sí, el Tom Hanks. Ja vam dir-ho l'altre dia.
M'encanta. Bé, doncs jo us explico els cursos que hi ha. Hi ha classes d'harmonia i llenguatge musical, de piano, flauta, violí, violoncel, saxo, clarinet i guitarra clàssica i elèctrica. Els horaris són flexibles i els preus depenen de les hores setmanals dedicades. Per exemple, un curs individual de mitja hora a la setmana costa 16 euros, de 3 quarts d'hora 23 euros, d'una hora 28, i una hora setmanal compartida entre 3 alumnes 12 euros. Les classes, com dèiem, són d'harmonia, llenguatge, piano, flauta, violí, entre d'altres. París assegura el director dels tallers de l'Escola de Música de l'Ateneu que el piano és un dels cursos amb més demanda i que el de violí també ha despertat interès. D'altra banda, un apunt més, l'Escola de Música de l'Ateneu ha obert ja el període de matrícula per al curs 2015-2016. Podeu formalitzar les inscripcions de dilluns a divendres de 5 a 9 del vespre, perquè ara l'Ateneu és oberta a la tarda, a la secretaria de l'Ateneu. Trobareu més informació al web escolaoem.cat, al correu ateneudesverna@gmail.com i al telèfon de l'entitat, que és el 93-371-3115.
Hola, ja sabeu que teniu més informació. Ah, que l'has fet a quadrar amb la música. L'has fet a quadrar.
Clar. Intentem quedar mitja en bici,
ja
no importa.
Ja ho veig, ja ho veig. El que és important és quadrar la música. L'esperit de la radiofórmula de l'estiu. A la penya de l'estiu. Per cert, que teniu més informació de les coses que passen a Sant Just ara mateix a radiodesvern.com i a partir de les 7 al Sant Just Notícies edició vespre. Andrea, moltes gràcies.
A vos, que vagi bé. Bona tarda.
Beu aigua, eh? Beu aigua, que fa molta calor, eh?
Ja
tenim. Perfecte. Aquestes tardes de juliol gaudeix de la penya de l'estiu. 5 minuts i arribem al punt de 6:15 de la tarda i com els dilluns també és un bon moment per fer un cafè amb llet, hem decidit convidar a la Paula Carreras. Què tal, Paula, com estem?
Hola, què tal, molt bé.
Hola, bona tarda. Bona tarda. I a la Georgina Leger, que no sé si ho dic bé això avui, però...
Perfecte, avui també.
Perfecte. Ja tenim els micròfons ben posats i
sí,
tot, no?
Sí, tot bé, tot bé.
Val, val. Avui voleu parlar d'un país que, a part de Grècia, és l'altre país avui, no?, que està al capdavant de la informació internacional esportiva, no?
Sí, sí, avui venim a parlar de Xile, el país que ha acollit la Copa Amèrica aquestes últimes setmanes i que, a més, s'ha proclamat campió. Recordem 0-0 i després 4-1 als penals.
Oh, quina pena, Messi, eh? A mi em fa molta pena. Però mira, penso que d'aquesta manera així valorarà més el Barça, no?
Oh. Oh, no. A mi em sap greu.
Sap greu.
Però valorarà més els companys.
Jo m'alegro molt.
Només vam fer dos penals, eh?
Sí.
Si només vam ficar dos penals.
Sí.
Bueno,
jo m'alegro molt pel Claudio Bravo, mira.
Ah, sí?
Sí, perquè ha fet una boníssima temporada, no? I això ha sigut com la sireneta,
sí,
no?
Sí, sí, fantàstic.
Bueno, va, parlem d'algunes curiositats de la Copa Amèrica. Georgina, tu que l'has estat, o Paula, que l'heu estat seguint atentament, què ens voleu explicar?
Mira, l'Estadi Nacional de Xile, o de Santiago de Xile, perdó, s'ha disputat aquesta final, per exemple, va ser una presó durant la dictadura de Pinochet.
Sí, entre els anys 73 i 90, que van ser els que van durar la dictadura, l'estadi de futbol es feia servir com a presó. I clar, sobta molt, si no ho saps, tu ara veus un estadi de futbol...
Però es va remodelar, no? Suposo, després...
Sí, clar, clar.
Ah, perquè no, jo m'imaginava l'estadi tal qual com
no,
està ma, ara,
si no
allà tothom
presó,
fica també del camp.
Seria una presó de conya, és
home,
a dir...
Home, per això dic clar, que, bueno, que hi ha més d'un que prefereix anar a la presó per les comoditats que pot tenir més que fora, no? Depèn de la situació, però...
No, però no era el cas, és a dir, era una presó normal i corrent i llavors després doncs, es va aprofitar l'espai per fer el camp de futbol que ha acollit la final d'aquesta Copa Amèrica.
De fet, hi ha molts estadis que tenen molta història així.
Ai, pensava que anaves a dir que eren presons abans i calla, no tenia ni idea d'això.
El de l'Olympia Stadium de Berlín, on es va disputar la final de la Champions fa un mes, que la va guanyar el Barça, per cert, allà es van fer moltes desfilades de Hitler durant el règim nazi.
Ah, sí?
De fet, ja es veia, no?, que aquell estadi era, o sigui, l'arquitectura de l'estadi sí, era, que... es veia com molt de l'Alemanya d'aquella època.
Sí. Bueno, una altra curiositat és que, per exemple, Xile, la selecció guanyadora d'aquesta edició de la Copa Amèrica, no havia guanyat mai aquest torneig. Junt amb Ecuador i Venezuela són els tres països que no han guanyat o no havien guanyat encara a la Copa Amèrica.
Sí, que jugar-ho a casa els hi ha donat
sí,
bona sort.
Sí, donat sort.
Talismà.
Bueno, ara hi ha un menys, no?, pel llistat. Encara hi queden dos, no?, per guanyar-la.
Sí. Exacte.
Es falta Ecuador i Venezuela.
A veure si els acullen els altres països i també els hi dona sort i miren, i que sí, ja s'emporten una copa cadascun.
A veure, que de fet hi ha una cosa que a mi m'ha sobtat molt personalment i és que a la Conmebol, que és la confederació de països sud-americans que juguen a la Copa Amèrica en aquest cas, eren un número de països que no quadrava per fer els equips de classificació de semifinals, de vuitens i tal. Llavors, sempre, a la Copa Amèrica, sempre hi ha dos equips convidats que no formen part de la Conmebol, que en aquest cas han sigut...
Perdona, una mica com Eurovisió aquest any, no?
Sí, ho anava a dir.
Exacte, és aquest concepte. Sí,
sí, no? Sí. Va convidar a Austràlia i a dos països convidats, també.
Exacte, dius, tu què fas aquí? Doncs mira, en el cas de la Copa Amèrica és perquè quadressin els números, simplement.
Directament, no?
Sí, directament.
A què han convidat aquest any?
Aquest any ha sigut Mèxic i Jamaica.
El que passa que també són països, perdona, detalli, però d'Amèrica, no? Vull dir que tampoc no...
Sí, Centroamèrica i sí, el que passa és que no estan dins de la Conmebol, que és la confederació aquesta de països sud-americans que formen la Copa Amèrica.
Clar. Bé, més curiositats d'aquesta Copa Amèrica, com diem, que de fet, clar, Copa Amèrica hauria de ser Copa Sud-Amèrica, no?
Sí.
Perquè el nom són els països de Sud-Amèrica que hi participen. Més curiositats que heu trobat per aquí per allà?
Mira, en aquesta edició no hi ha hagut cap pròrroga.
Ah,
cap
no?
Ni una. No. sempre que hi ha hagut empats s'ha jugat directament als penals. No,
això
no
és una cosa que s'ha decidit.
S'ha encantat ara.
Ah, sí. O sigui, la pròrroga
s'ha eliminat.
I per tant, la final, la final de l'altre dia entre Xile i
no hi va
Argentina
pròrroga.
No hi va haver pròrroga directament. No.
Ah, doncs ho veig molt bé.
Van ser 90 minuts i llavors els penals.
Sí, home...
Sí, ho trobo bé.
Ah, sí?
Home, són 30 minuts d'allargar-ho, per què?
Home,
sí, sí, normalment
perquè,
en 30 minuts...
Perquè han empatat.
Ja, no, però normalment els jugadors tant d'un equip com d'altre acostumen a estar bastant cansats i bastant empatats, o surten uns amb molta potència i molt motivats sí. per fer alguna cosa en 30 minuts, o moltes vegades queda al final acabant empanats.
Necessites un vídeo de Coldplay molt ben muntat.
Clar, o alguna cosa
just
així.
Just abans de la pròrroga.
Clar, és que si no, sí. no, 30 minuts en veritat, si els dos equips més o menys estan equilibrats, no fas molta cosa.
Home,
per tant, que
veure,
es passi directament al penal.
Però tenen molta emoció les pròrrogues.
La pròrroga, també tinc una cosa, és allargar el patiment, la pròrroga.
Això,
perquè,
fantàstic.
També,
o l'esperança.
Ens agrada, no que pateixin.
Ens agrada també, que, perquè és una, clar, per això és una final, no? Perquè ja la passa la pròrroga i què passarà? Vull dir que, home, la pròrroga té aquesta vivella.
No?
Que en canvi amb els penals ja, bueno, talles de cop, vull dir, ja està, vull dir que ja saps que ho
fa. Però què esteu dient ara, que els penals no són emocionants?
No, estem dient que la pròrroga
ens
agrada més.
Els penals són molt injustos.
Sí, perquè...
no són representatius.
De com ha de
en
partir,
els penals pots
no?
tenir mala sort.
I de com ha jugat tot això.
De sí, totes però maneres, molt a més.
Bueno, opinions, tothom té la seva. Deixeu-me dir que, com diem, i dèiem que no hi ha pròrrogues. No hi ha hagut pròrrogues, eh? Molt bé. Quines curiositats més tenim de cara a la Copa Amèrica que ha acabat ara?
Doncs mira, comptant aquesta edició de la Copa Amèrica, sí. en total, de totes les Copes Amèriques que s'han jugat, el número total de gols ha sigut de 2.386 gols.
Ah,
doncs, hosti, són molts gols, no?
Són molts gols, sí.
Perdona, m'has de dir
que a la Sud-amèrica hi ha molt bon futbol.
Ja, però m'has de dir que a Sud-amèrica...
En totes les edicions.
A la Copa Amèrica, en totes?
Sí.
Ah,
home, clar.
Si no és un festival...
Estava mirant una altra cosa i per un moment m'he despistat i dic, què? 2.000 gols? Me'ls he perdut. Val, doncs són algunes de les curiositats no, que heu trobat d'aquesta Copa Amèrica, com diem, que ja ha acabat. Bé, i a partir d'aquí, com sempre, el que fem llet us agrada una mica estirar el fil, no? I continuar investigant coses. En aquest cas, sobre Xile?
Sí, a Xile hi ha una cosa molt curiosa i és que de tot Sud-amèrica
sí.
va ser el primer país que va inaugurar una cafeteria per gats.
Què
és a dir,
ara?
Que a Xile pots prendre un cafè amb llet rodejat de gats.
Però teu o de gats que són del local?
Tu pots anar amb el teu gat
i
cadascú
gat,
amb el seu sí. gat i llavors... Pues,
com al Japó, per... aquests restaurants que fan de prendre cafè amb els gossos
Correcte.
I tal.
Mm-hmm. Sí.
Japó, que per cert és el país que més cafeteries per gats té, en té 39, però només Japó i Xile, sinó que a Madrid... En pots trobar una.
Ah, també?
Sí. A Barcelona, però no tenim, no? Cap
no,
cafeteria...
no, gràcies a Déu, perquè m'horroritza la idea.
Ja.
Per què? Però amb gossos
no?
sí?
Amb gossos tampoc.
Tampoc existeix,
tampoc,
no?
Tampoc
existeix,
però és com estar a casa amb l'animal, però en una cafeteria. Sí. És el mateix.
Home, si t'agrada.
Si tu a casa prens
si
el tallat i tens l'animal...
Sí, però...
És un negoci, eh? Ojo, la gent que està mirant fer coses noves a
Barcelona... Era un negoci, sí.
A Barcelona
no
n'hi ha.
Hi ha un nínxol.
Per això t'ho dic, que podríem mirar...
Sí, sí. És una
mirar,
oportunitat.
Clar,
sí,
podríem
sí,
mirar
sí.
algun emprenedor o alguna cosa, fer una cafeteria per gats o per gossos. Invents... xilens, que també això és, bueno, ho heu investigat, no?
Doncs sí, sí, perquè teníem curiositat a veure els xilens què han aportat al
sí,
món,
va.
És a dir, invents xilens que tothom coneix i que són d'allà. Doncs bé, el primer de tot, la xilena.
Ah, home.
Que sembla
sí.
evident, però si ja, no hi penses...
Jo no ho he pensat mai.
Jo tampoc.
Tenia tan interioritzat que era el moviment, la forma de marcar el gol.
La xilena d'on ve? De Xile.
Clar, és evident, però...
I per això
però...
es va posar el nom, no?, de xilena.
Clar,
segurament,
clar.
Segurament, perquè ho feien en aquell país, no?
Sí, de fet, el primer que va fer una xilena va ser Ramon Unzaga, un xilè.
Ah.
I on jugava?
A Xile, a Xile.
A Xile.
La selecció xilena, segur.
Seguríssima, ja.
Sí.
Per tant, la xilena és de Xile, molt bé. Sí. Després, algun altre invent dels xilens?
La vacuna contra l'hepatitis B.
Ah, molt bé, no?
Sí.
Molt
sí.
bé, molt bé, molt bé. I alguna altra cosa així que tingueu a la mà?
El dolç de llet, no sé si us agrada.
El dolç de llet?
Sí.
Què és? Com...
És com aquella crema com de carmel, que té gust com a
sí,
carmel.
I color així, com de taronja una mica, no?
Sí, taronjós, marronós.
Sí, però és molt dolç allò, no?
Sí, és molt dolç.
És dolcíssim,
sí.
és dolcíssim.
I té molt de sucre.
Sí.
sí, suposo. I engreixa molt.
No, però, perdó,
segur. Però està molt bo.
Però és allò que empalaga molt, no?
Sí,
també,
però... Sí, també. Oh. Home, però una miqueta, sempre...
Allà a Amèrica s'utilitza molt. A Amèrica em refereixo tot el continent sencer, de dalt a baix.
Però s'utilitza molt de què?
En general? S'utilitza molt en pastissos. De fet, també ho posen al cafè.
Sí, correcte.
Sí, hi ha moltes cadenes d'aquestes. Gelats. Allò, Starbucks, sí, molt gelat, sí, de... Sí, molt. S'utilitza moltíssim. I ve de Xile.
Oh. I aquí ha arribat, fins i tot, perquè, sí, de fet, bueno, sí, sí, a banda de la llet condensada que aquí s'utilitza pel tema de cafès, jo no he sentit mai el dolç.
Mira, saps les xocolatines aquestes Twix?
Sí.
Que tenen com una cosa cremosa
dins. Ah, és això, al mig?
Sí, és això.
Ah.
Tenen galeta i tenen com una crema molt dolça, doncs això és el dolç de llet.
Ah, i després per fora la xocolata, no?
Sí.
Amb molta... Ah, sí, sí, sí. Ostres, no en tenia ni idea. Però no, no sembla tan empalagós. Bueno, jo he menjat el Twix
aquest
i no...
Perquè el Twix no en té massa, però allà a Sud-amèrica sí que es fan postres que són només dolç de llet amb, a cullerades.
Que no te l'acabes, no?
Bueno, jo impossible, però allà sí que se l'acaben, sí.
Bé, repassant alguns dels invents de Xile, la xilena, la vacuna contra l'hepatitis B, el dolç de llet, i també n'hi ha d'altres invents que podríem dir que són una mica més estúpids o tontos.
Sí, realment.
Bueno, és que, perdona,
relatiu. Depèn qui ho miri.
Tot és relatiu, però també diré que el 95% dels invents de la història de la humanitat són invents tontos. Perquè, clar, només ens queden els més pràctics i els que ens utilitzem. Però els experiments que
han fet... No, també en queden alguns d'estúpids.
Sí, però per això et dic que abans d'arribar a una prova final hi ha molts experiments o hi ha molta gent que inventa coses que realment el seu ús té poca sortida de mercat. Això ho fan a... Em sembla que es diu... no sé com es diu, la fira, a Vilanova i la Geltrú, cada
any. Una fira d'invents.
Sí, una fira d'invents. Ara, els invents, clar, són una mica...
Fracassats. Són una tremendos. Mica,
bueno, però, no, però escolta, jo crec que les històries d'èxit neixen de fracassos, eh?
Sí,
vull dir,
això és
atenció
veritat.
Atenció a la frase de l'any.
Sí, ens agrada molt, eh? Com es pot tornar a dir això, sisplau, Paula?
Com ho he fet anar? Sí. Les històries d'èxit neixen de fracassos.
Molt bé.
Grandes, bravo, Paula. Bravo.
Bé, doncs ara, invents estúpids que venen directament des de Xile.
Un llit...
Endavant.
Un llit que es fa sol.
Oh, perdona,
que
realment... perdona, no és tan tonto aquest invent, eh?
No és tan tonto.
A mi m'agrada això. O sigui,
és, que és una mica aparatós, perquè clar, nosaltres hem vist el vídeo de com es fa el llit, i llavors és un llit d'aquests, saps el típic llit que si vols mirar una pel·li et pots acomodar i que es
sí,
puja...
Sí, com el de l'hospital, no? Que te puja una mica l'esquena, es pot pujar les cames...
Exacte, aquests llits. Doncs llavors, és, tu prens un botó que suposo que... Això és el llit?
Sí, sí. No, això és el llit que està clar. Tu imagina, el llençol és un llençol com, no?, de Transformers.
No, el llençol és un llençol normal, el que passa és que el llit té com uns moviments establerts que plega per aquí, plega per allà, i pum, 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 i el llençol es queda...
Què
pues,
dius, ara?
Sí.
Però com pot ser que movent-se d'una determinada manera es faci sol al llit?
Una pregunta.
Jo pensava que li sortien dos braços i feien...
No. Això és Xile, que han parit aquest invent, que és brutal.
Tu pots estar a dins del llit mentre fa el llit?
T'agafa una contractura, segur, si estàs a dins.
Pregunto. No, al principi has de sortir del llit, no? Llavors la màquina ja fa la resta.
Exacte. Te'n pots anar a la feina i deixes el llit fent-se. Te'n pots anar a fer un cafè?
Però quant triga en fer-se?
Jo, molt fan d'aquest invent, eh?
Sí, està bé, està bé.
Perquè fa molta mandra fer-se el llit.
Sí, jo crec que per l'estiu no funciona perquè hi ha d'haver-hi un nòrdic. Perquè es faci, perquè pesi.
Quina calor!
Amb un llençol fino...
No, clar, no funciona.
Clar, perquè no, es rellisca, saps? Quan? El llençol ha de pesar una mica i ha de tenir una mica consistència.
Aquell llit sabem quan va, l'hem investigat una mica...
No, de fet, crec que ni tan sols es comença.
Aquí hi ha una, com diu la Cristina, un nínxol.
No?
Sí, un nínxol de buit. En fi, més invents idiotes que han vingut des del país xilè. Què més tenim?
Bueno, un altre invent que no sabem si és estúpid o no, serà relatiu, és una màquina que transforma aire en aigua.
Perdona, a veure, aquí m'està dient que són invents tontos i jo trobo una superbona idea.
Sí,
perquè
no.
A tants països del món que falta aigua i que hi ha problemes amb el tema de l'aigua, una
o,
màquina...
O altres planetes.
O altres planetes, ara. O i galàxies. I falta, o sigui, un invent que transforma l'aire en aigua, això és boníssim.
Però com ho fa?
Exacte, aquest és el problema, que només és un projecte. I això encara no s'ha tirat endavant. I, de fet, el projecte no és tampoc super recent. Per tant, que si fos viable, segur que ja s'estaria comercialitzant i seria tot un èxit. Però, per tant, es queda en el calaix d'invents estúpids o, com a mínim, que no passaran a la història de la humanitat per ara. Perquè...
Per ara.
Clar, és que ho veig una mica complicat, com no facin la funció com aquesta de la pluja, que puja l'aigua, s'evapora, però és que seria a l'inrevés, precisament, perquè és de l'aire, no?
Sí.
L'haurien de condensar d'alguna manera l'aire perquè després tregui l'aigua.
I després t'has d'assegurar si no, que aquella aigua és potable o que aquella aigua serveix... Sí, sí.
Bueno, ni que sigui per rec, ja estaria bé, no? Que
sí, clar,
treure aigua de l'aire quan et vingui de gust, però bueno, ho trobo una mica complicat el fet de que el puguin acabar de fer, però mira, si algun dia, com diu la Georgina, ho aconsegueixen, benvingut sigui, tant.
5:39 de la tarda, anem acabant ja el cafè amb llet d'avui, perquè ja per acabar sempre ens emportem com un record, no? Una mica?
No, uns rècords.
Rècords.
Rècords mundials.
Val, perdó. Record de Xile. Mira, està bé.
També ens emportem records.
Una postal.
Un souvenir i tal.
Un cafè, no? Segur que en veuen.
Doncs va per una altra banda, això. Rècords de Xile. A veure, sorpreneu-me.
Mira, el grapat de raïm més gros de la història de la humanitat mai vist es va fer a Xile, se'ls va trobar a Xile, i era un grapat de raïm que pesava 9 quilos.
Què?
9 quilos.
9 quilos?
Però de quines mides eren? És a dir, és com una persona...
Pots imaginar-te...
Com un nen de 8 anys o...
No, però no.
És molt heavy.
És molt gros.
Però havia de ser molt gran el raïm.
No. El raïm és una fruita, que té molta aigua, l'aigua pesa molt. I això també té una mica, però igualment, 9 quilos és una bestiesa.
El que passa que els grans de raïm, suposem que eren més o menys normals i que llavors n'hi havia moltíssims en una mateixa branca, no? Per dir-ho d'alguna forma.
Jo crec que partim de la base que els grans ja eren grossos.
Clar, segur.
El van vendre per això? Tu imagina't comprar aquest raïm gegant, tens per un mes per menjar.
Un gra de forma de cap de nen petit, no? O sigui, per imaginar-nos una mica com seria. Bé, escolta, més coses de rècord de Xile.
També, mira, en l'últim segle, Xile ha patit el terratrèmol més important.
Uf.
Amb un terratrèmol de 9,5 a l'escala de Richter.
Sí, que al món no hi ha hagut un altre terratrèmol tan bèstia com aquest que hi va haver l'any 1960.
Sí, a Valdivia, de fet.
Vaja, no, home, 9,5 és una bona... És una mogudeta, eh? És una sacsejeta forteta.
Sí, déu-n'hi-do.
Sí, més rècords?
Doncs mira, el major salt d'alçada a cavall, saps les competicions aquestes que fan els cavalls que salten? Doncs 2,47 metres va saltar un cavall cap amunt. És a dir, gairebé...
Una mica més si sortia volant, no?
Home,
el cavall.
És moltíssim,
perquè t'ho imagina't. O sigui, és com la meva alçada dues vegades.
Sí, és el que anava a dir jo ara, perquè...
Sí, sí.
També tenen un rècord que és el partit de tennis més llarg.
Sí, va ser durant la Copa Davis de 1973. És tennis dobles.
Ah, tennis dobles,
Sí, és tennis dobles, exacte. I jugaven Stan Smith i Eric Van Dillen contra Patricio Cornejo i Jaime Fillol.
Era un partit de Xile contra Estats Units. I era un partit que va durar 3 hores i 45 minuts.
Uf.
Mirant tennis, perquè clar,
amb
el tennis té això de que...
Amb una torticulis de fer el cap cap a una banda, cap a l'altra, cap a una...
Exacte, el tennis ni hi ha pròrrogues ni res. Quan acaba, van jugar 122 jocs en total. I finalment va guanyar als Estats Units.
Quin pal de rècord, eh? 8 hores i 45 minuts de tennis...
Jo em tiro a terra i no m'amoc fins l'endemà.
Tot i que, com a partit, no...
Hauria d'estar emocionant segur.
Hi ha hagut partits de tennis...
Sí, que ha durat molt.
Jo que veig Nadal de 5 hores 57 a la final de l'Open Australia, que déu-n'hi-do.
Bé, i ja per acabar, l'últim rècord de Xile que comentem és, té a veure amb els volcans.
Doncs sí, perquè els Andes xilens tenen 2.000 volcans.
2.000 volcans. O sigui, és el país que té més volcans al món.
La cordillera dels Andes és la cordillera que té més... La serralada, que té més volcans.
Molt bé, doncs...
Brutal.
Sí, espectacular.
Esperem que no s'activin tots alhora, perquè si no...
Moltes gràcies per venir, Georgina i Paula. Ens veiem dijous.
Sí.
Vagi bé.
Adéu.
Fem una pausa per la publicitat i aquí uns moments entrevistem a la Joana i al Miquel, membres del Centre d'Estudis Demogràfics, per parlar de l'estudi i del treball dels padrons a l'Espai Història de Sant Just. Fins ara.
Cada dilluns de 9 a 10 del vespre tenim una cita amb Rebobineu, si us plau. Una mirada al passat sense nostàlgia, amb la millor música dels anys 20 o 50. O si ho preferiu, podeu descarregar el programa a la carta a Ràdio Desvern.
Lo antic és millor i més divertit. Rebobineu, si us plau.
La Generalitat al teu costat.
Un estiu ben fresc. Consells per a la calor.
Fresca a casa.
Tanqueu les persianes quan hi toca el sol.
Obriu les finestres durant la nit.
Estigueu-vos a les zones més fresques.
Refresqueu l'ambient amb ventiladors, aire condicionat.
Si no teniu aire condicionat, mireu de passar com a mínim 2 hores al dia en llocs climatitzats, centres comercials, casals, cinemes.
Molta aigua.
Beveu aigua i sucs de fruita.
Refresqueu-vos sovint.
No prengueu begudes alcohòliques.
Eviteu els menjars molt calents.
Busqueu l'ombra al carrer.
Eviteu sortir al migdia, quan fa més calor.
Poseu-vos una gorra o un barret.
Utilitzeu roba lleugera que no sigui ajustada.
Mulleu-vos una mica la cara i la roba.
Vigileu en els trajectes amb cotxe durant les hores de més sol i no deixeu les finestres tancades quan algú es queda a dins. Limiteu l'activitat física intensa.
Ajudeu altres persones. Si coneixeu persones grans o malaltes que viuen soles, ajudeu-les a seguir aquests consells.
012. La Generalitat, al teu costat.
Tres quarts en punt de 6 de la tarda, continuem en directe al programa i ja saben els nostres oients que quan sona aquesta sintonia és moment de parlar de la història de Sant Just amb el Manel Ripoll. Manel, què tal, com estem? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Jordi.
Hola, bona tarda. I avui en una secció especial, ara explicarem per què, però com bé saben els nostres oients, portem unes setmanes en els que, en les quals hem estat parlant sobre el projecte transcripció dels padrons a Sant Feliu de Llobregat, en el qual, de forma transversal, i participa al Centre d'Estudis Demogràfics, que és el Centre per Visió per Computació, i també l'Arxiu Comarcal del Baix Llobregat, amb les ajudes econòmiques de Recercaixa i la Universitat Autònoma de Barcelona, d'on depenen els dos primers centres. I diem que avui és una sessió més o menys especial per tancar això que hem anat comentant de la recollida i la tria dels padrons que hi ha a la capital de la comarca, perquè tenim a dos convidats, no, Manel?
Exacte, sí. Tenim per una banda la Joana Maria Pujades.
Bona tarda.
Bona tarda.
Hola, bona tarda. Benvingut al programa, eh? Gràcies per venir.
Gràcies.
I també tenim el Miquel Valls. Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal? Benvinguts als dos. Que els dos, de fet, sou membres del Centre d'Estudis Demogràfics, no? I ens veniu a explicar-nos una mica més en detall aquest projecte que amb el Manel ja hem anat parlant durant les últimes setmanes i ens ha estat ensenyant i hem estat veient, que ja sabem que és voluntari. Però, per començar, com va sortir la idea de dur a terme aquest projecte de transcripció dels padrons? Padrons molt antics, no? De fa quasi bé 150 anys, i que ara els voleu digitalitzar i passar, no? del paper al tractament digital.
Com va sortir del fet de crear un projecte sobre padrons, seguint la trajectòria del nostre centre, que portem treballant en diferents tipus de projectes de fonts d'informació demogràfica, i el padró és una d'aquests tipus de fonts. Tu has dit que eren antics perquè són de fa 150 anys.
Sí.
T'he de dir que en realitat no són molt, molt antics, sinó en realitat el projecte mare, on començàrem tot aquest tipus de projectes, és un projecte que recull una font que es diu Llibres d'Esposalles, de l'Arxiu Capitular a Barcelona, que comença en 1451.
Això sí que és antic. Més antic encara, no?
Però bueno, també hem de dir que els padrons són un producte de l'Estat Liberal i són un producte del segle XIX, per tant...
Abans no existien.
Exacte. Exacte.
Perquè el que hi ha, o el que ens queda del segle XV, que comentes, del 1450, que són fulls directament de l'Església que apuntaven les persones que vivien en diferents llocs? O
de fet, és una font prou única i bastant antiga. De fet, és una font fiscal, però recull l'esdeveniment demogràfic del matrimoni, perquè el Papa Lluna va passar pel bisbat de Barcelona i no podien acabar la catedral de Barcelona, i li van dir: "Oi, és que no podem acabar la catedral de Barcelona, què podríem fer?" I va dir: "Tinc una idea, us regalaré un impost a sobre de cada un dels matrimonis que s'hagin de celebrar a la diòcesi de Barcelona." I aquesta imposició d'aquest impost feia que s'havien de registrar, és a dir, cada un dels pagaments, i en realitat el que utilitzem nosaltres és aquells llibres de pagament, però recullen el matrimoni.
Mm-hmm. Molt bé, i per tant tota aquesta informació, no, que l'aneu també recollint i està inscrita en els llibres de l'Església. Manel, per on continuem?
A veure, us estic explicant una mica el per què du aquest projecte en si dels padrons i per què escolliu Sant Feliu de Llobregat, perquè hi ha moltes poblacions a tot Catalunya i just anem a parar la població del costat d'aquí de Sant Just, llavors per què aquesta població o no pas una altra? No sé si és que això és com un projecte pilot o si ja s'ha provat en algunes altres poblacions o és la primera població que es prova. Com està tot això?
De fet, el primer projecte que fem sobre padrons és aquest projecte, és el projecte de Sant Feliu. I el motiu de quan volem triar Sant Feliu és perquè hi ha diferents raons. Una, perquè Sant Feliu ja estava tot digitalitzat, és a dir, tots els padrons estaven escanejats i la col·lecció era prou grossa, prou contínua, després la grandària del municipi era dient per fer-ho en un temps reduït, perquè com sabeu els projectes de recerca tenen un temps reduït, per tant necessites que sigui factible, i després també podríem explicar amb una raó, diguem, una mica més històriques o històrico-econòmiques, no? Pel tipus d'economia que tenen, com es transforma el municipi, que és un municipi que va creixent, etc, etc. I després n'hi havia una, però que aquesta no va ser la principal, però sí que també ens ha ajudat una mica, és que un dels investigadors principals, perquè aquest projecte, com han dit a la introducció d'aquesta presentació, està portat pel Centre de Visió per Computador i pel Centre d'Estudis Demogràfics. El director del Centre de Visió per Computador, que també és l'investigador principal d'aquest projecte...
És de Sant Feliu.
Exacte.
El
doctor Josep Lledós.
Tot quadre, aprofitat i es compra cap a casa, no?
Exacte. Tot i que ell ha de dir que ens va dir... Sant Feliu, perquè Sant Feliu, i nosaltres li vam explicar això que vos he explicat, no? Que era que tenia una col·lecció preciosa de padrons que estaven molt ben conservats, que estaven digitalitzats, etc, etc, no, que el tipus d'estructura econòmica i tal. Va dir, bé, doncs si és així, serà així, no? Però bueno, també ho aprofitem també.
Molt bé. I això de que estiguin digitalitzats, havíeu preguntat a altres municipis o això, però no sé si estaven, o directament com que vau descobrir que aquest ja estava, veu tirar endavant aquest, o heu trobat altres municipis que també ho tinguin digitalitzat o...
De fet, hem de dir que nosaltres fa un temps vàrem fer un projecte en col·laboració amb la Max Planck, que és una institució alemanya que també fa temes de demografia, on nosaltres vàrem fer un inventari de tots els municipis d'aquesta àrea, que això el Miquel us explicarà en més detall, i vàrem veure quins padrons tenien. I després la Generalitat de Catalunya té un portal preciós que es diu Arxius.
En línia.
En línia.
Arxius en línia.
On te diu cada un dels municipis que estan digitalitzats i quins estan digitalitzats. Mm. I després hem de dir que gràcies a la Direcció General d'Arxius ens varen proporcionar aquestes imatges.
Sant Just no apareixia, no?, en aquest llistat, per curiositat.
No, Sant Just no apareixia. També ens vam fixar perquè nosaltres amb el projecte del Five Centers of Marriage, aquest dels 5 segles de matrimonis, analitzem el que és la diòcesi de Barcelona, no? I també ens interessava en municipis que estiguessin dins la diòcesi per llavors poder fer comparacions amb l'altra font que tenim i així treballar les dues fonts a l'hora.
Molt bé, molt bé. Llavors, entrar una mica més en detall en tot plegat, el tema aquest del projecte aquest de les transcripcions dels padrons de Sant Feliu de Llobregat, com es desenvoluparà el projecte? Perquè jo aquí he estat explicant molt la primera fase que estàvem fent, de que començàvem amb el programa aquest, doncs, a veure cadascú les seves fulles dels padrons i començar a introduir les dades i tot plegat, però quines tasques prèvies heu fet abans i cap a on anirà tot plegat després? Només per tenir una idea als oients que vegin tot el que es pot fer.
En línia general podríem organitzar que aquest projecte està dividit, diguem-li, fases, etapes, tasques. La primera és, o va ser, perquè ja està completada, l'estudi de la font, és a dir, com evolucionava el padró, que això, per exemple, el Miquel n'és el responsable, si ens vols explicar una miqueta.
Primer tot vam veure quines variables contenien a cada padró, perquè amb el pas del temps, des del 1881 o 1850 fins al 1970, que és l'últim que tenim, l'últim que analitzarem, hi ha diferents... La font ha anat variant, no? Al començament només hi havia noms, cognoms i el lloc on viuen les persones de la població, i a mesura que va evolucionant la font van entrant noves dades, no? Si saben llegir, si no saben llegir, la seva naturalesa, de quina província són, si han emigrat, quant temps fa que viuen al municipi, si és tota la vida o són nous immigrants que arriben de nou. Clar, llavors has d'anar analitzant padró per padró per veure quina font, quines variables pots analitzar i quines variables tindràs en continuïtat amb el temps. Llavors, a partir d'aquí vam aplicar un formulari per cada padró perquè la gent els pugui anar transcrivint i pugui tindre l'aplicatiu online.
Però aquest formulari, que suposo que és el que ens ha ensenyat el Manel aquí, és bastant complet, és a dir, no sé si en els primers de tot o en les primeres fulles hi havia totes les dades que després es podien omplir. Sí que és cert que ella ens va detallar que si hi havia alguna que no sabies, tenies dubte, podies incloure-ho, no?, en el formulari, però, és a dir, què he optat en aquest cas? Per posar les mínimes o, per al contrari, agafar totes les possibles i, tot, en aquest cas, no. Doncs, si en les primeres fulles no hi havia, deixar-ho en blanc.
No, el que va fer el Manel, el 1880, són totes les la informació que surten al padró. El que, per exemple, això és el padró de 1881, però el padró de 1850, 1840, aquest és molt més escuet, no hi ha tanta informació com la que transcrivia el Manel aquests dies.
Però utilitzaríeu el mateix formulari, no?
Sí, el mateix formulari, però
adaptat.
Adaptat, o sigui, no, ja no cal
amb tantes caselles o tanta informació,
exacte,
no?
Perquè és perdre el
és
temps.
Iteratiu,
no?
És iteratiu, de manera que tu pots escollir en relació a la cronologia que tu estàs introduint.
És evident que avui en dia, el 2015, vaja, hi ha tantes dades, no?, que tenen les administracions de nosaltres mateixos, que semblen molt poques, no?, les que disposem del 1881. Però són importants aquestes dades que esteu recopilant?
Sí, home, són importants.
Si no, no farien, no suposo.
Per què creieu que són importants?
És una manera de generar coneixement i de generar, en aquest cas, sobretot amb aquest tipus de projecte, transferència del coneixement a la societat. És a dir, una per generar coneixement històric, per exemple, te puc explicar que a través d'aquests padrons podrem explicar els tipus de sistema familiar. És a dir, les famílies eren molt grans abans, eren molt petites, és a dir, eren famílies nuclears, eren famílies extenses. Era la família troncal pròpia de Sant Feliu, si no? Vull dir, aquest tipus de família que és tan catalana i que és tan nostrada, no? Vull dir, això. I després això que... I aquí molt més, vull dir, podríem estudiar l'estructura laboral de Sant Just, com evoluciona, com entra l'immigració, per exemple, un estudi molt interessant, és a través del cognom anar veient com van variant els cognoms, no?
Clar.
I així ens explicaria, aquesta variació ens explicaria com més el Sant Feliu de l'actualitat, no? Però després, quan jo te comentava el tema de que hi ha una part molt important de transferència del coneixement a la societat, és a dir, sempre en els científics se'ns retreu el fet de que segrestem el coneixement, no? El coneixement el generem a les universitats, però el generem pels nostres iguals, no? És a dir, l'anem a explicar a congressos, l'anem a explicar a seminaris, el publiquem en articles científics. Però el que passa aquí és que, per generar aquest coneixement, utilitzem voluntaris, que són voluntàries que en cap moment se'ls ha demanat, escolti, vostè m'expliqui quin currículum té. No, simplement el que es han demanat que tinguessin ganes i il·lusió de participar en un projecte. I al final serà que tindrem una base de dades que tindrà diferents usos. Un científic que nosaltres estudiarem i ets preguntes, no?, a través d'hipòtesis, tot el que fem a l'universitat. Sí. I la societat que tindrà una còpia que hi podrà fer cerca. Per exemple,
home, realment...
tinc ganes de reconstruir... Sí. El meu arbre genealògic.
Correcte, això anava a dir, això és molt interessant, no? Saber, per exemple, la gent de Sant Feliu, qui eren els avis, els pares dels seus avis i els pares dels, i els avis dels seus avis, no? Per tant, justament buscar això en el passat, vaja, jo ho trobo interessantíssim. I, de fet, un d'aquests voluntaris que comentava és el Manel. I tu, Manel...
El Manel i quants més, per això?
Compren...
Miquel?
Ara són 22 persones 22 que estan transcrivint en aquests moments.
I a quin ritme van aquesta gent? Hi ha gent que ho està fent més ràpid, més lent o...
Home,
depèn.
Tenim de tot.
Hi ha de tot.
Tenim gent que només ha fet una pàgina.
Aquest seria jo.
Seria el Manel. Gent que en porta 3 i 4 i també hem de dir que tenim una persona que és la líder, la que en porta més, que en deu portar unes 30 pàgines i cada setmana ens escriu dient: em podeu assignar 5 pàgines més perquè ja he acabat les 5 i bueno, també hem de dir que això de transcriure padrons és una cosa que enganxa. Al començament sembla molt complicat, sembla difícil, però després un li va agafant el gustet i va, i va demanant més pàgines i més pàgines i més pàgines.
Tot i això, després hi ha d'haver una persona que revisi aquests padrons en el cas de que hi hagin dubtes o coses que no estiguin del tot, perquè clar, ho veiem que si una pàgina venia d'unes cometes d'una pàgina anterior que era, quedava a la meitat d'una família, això s'ha de completar d'alguna manera, hi haurà d'haver alguna persona, no, encarregada doncs, de...
Sí, sí, en el mateix sistema hi ha els transcriptors, i els que diem els correctors, que són els que miren aquests dubtes que hem posat en una X, o llavors es fa un repàs de com està del buidatge per veure que les coses vagin correctament.
Sí, i no, ja per anar acabant, perquè no tenim més temps, aquest projecte que s'està fent a Sant Feliu es pot fer aquí, Sant Just?
Perquè amb una mica de la informació que us hem ficat aquí, hem parlat amb l'arxiver municipal per saber una mica les dades que teníem nosaltres. Hem descobert que són antigues, en tenim del 1822, 1830, 1832, hi ha algunes dades que hem estat comentant abans d'entrar aquí al programa. Sí. El problema que tenim és que no està digitalitzat, això. Llavors, quines fases hauríem de seguir si anéssim a veure un dia l'arxiver i el regidor de Cultura, què els hauríem de dir?
Si volguéssim digitalitzar, no?, tots aquests fulls dels padrons de Sant Just, què hauríem de fer?
Home, la primera cosa que ens aniria bé, i ja ho hem comprovat, és que existeixi les fonts, no?
Perquè no tot arreu ho tenen.
Perquè no tot arreu existeix.
No tot arreu hi ha llibres o escrits, no?
Ja és el primer pas. El segon pas, que sol ser bastant important, és que s'escanegi, es digitalitzi. Tot i que hem de dir que, per exemple, el projecte de Five Centuries of Marriages, aquest que us explicàvem de la catedral, no estava digitalitzat.
Bueno, però és escanejar-ho. Qualsevol persona pot escanejar. Digues més o menys, depèn de les pàgines.
Una cosa, no tenim més temps, però jo veig possibilitats.
Sí, jo també. Jo crec que sempre us podria fer.
Parlarem amb l'arxiver i amb el Sergi Seguí, a veure.
Comenci a escanejar coses i ho vagi enviant ja cap al
centre d'estudis.
Joana Maria Pujades i Miquel Valls, moltíssimes gràcies per haver vingut avui al programa. Que vagi molt bé i enhorabona per la vostra feina.
A vosaltres i per aquest programa.
Manel, ens retrobem la setmana que ve.
Molt bé.
Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
Bona tarda, us informa Montse Quadreny. El govern grec oficialitza el nomenament d'Euclid Sakalotos com a substitut del dimitit Yanis Varoufakis. Aquest vespre, Sakalotos prendrà possessió com a ministre de Finances. Fins ara formava part de l'equip negociador grec. Mentrestant, el Fons Monetari Internacional assegura que està disposat a ajudar Grècia si li demana. Amb un comunicat breu, l'organisme que dirigeix Christine Lagarde explica que ha pres nota del resultat del referèndum, que vigila de prop la situació i que estan a punt per si cal d'assistir al país. Quim Olivares.
L'FMI és un dels creditors de Grècia. La setmana passada va situar el país en mora després de l'impagament de més de 1.500 milions d'euros. Sempre ha estat una de les institucions més dures en les negociacions, però els últims dies han coincidit amb el govern grec en la necessitat d'una reestructuració del deute. Ara obren la porta a ajudar el país.
Pendents, doncs, d'aquest govern grec que oficialitza l'anomenament d'Euclid Sakalotos, aquest vespre prendrà possessió com a ministre de Finances, enviada especial a Atenes, Txell Feixas.
Bona tarda. En dues hores firmarà el càrrec el nou ministre de Finances en substitució del dimitit Yanis Varoufakis, Euclid Sakalotos. Es tracta del coordinador actual de l'equip grec de negociacions amb els creditors i viceministre d'Exteriors. Fins ara és, de fet, qui portava el lideratge de les converses amb Brussel·les des que l'abril passat Tsipras va retirar de la primera línia Varoufakis entre les fortes crítiques dels socis europeus. Txell Feixas, Catalunya Ràdio, Atenes.
Notícies breus.
Els bombers busquen un home que ha caigut aquesta tarda al canal de Serós, al Segrià. Lleida, Josep Maria Perelló.
Bona tarda. Un company del desaparegut els ha avisat després que a quarts de 4 de la tarda ha vist com el corrent s'emportava l'home que estava rentant la roba. A la zona de les casetes, a Torres de Segre, al Segrià, s'ha activat un helicòpter amb una unitat subaquàtica i una altra de mèdica. També hi treballa una unitat canina al marge del canal fins a les comportes del pantà d'Utxessa. En total hi ha 8 dotacions terrestres dels bombers i 3 dels Mossos d'Esquadra. Josep Maria Perelló, Catalunya Ràdio, Lleida.
Atracament a punta de pistola en una sucursal bancària de Tortosa. Ha passat a primera hora de la tarda i els Mossos encara estan buscant els autors del robatori. Tarragona, Manel Sastre.
Bona tarda. L'acció s'ha produït quan l'oficina estava a punt de tancar. Dos individus amb la cara tapada i amb una arma de foc han amenaçat els treballadors i els clients que hi havia a l'oficina del Banc de Santander, que hi ha a la plaça Alfons 12. Els han tancat els serveis i s'han endut els diners que hi havia als calaixos de l'entitat. No hi ha hagut ferits. Els Mossos han posat en marxa una operació especial de tancament amb controls de tots els accessos a la ciutat per intentar localitzar els dos atracadors, de moment sense èxit. Manel Sastre, Catalunya Ràdio, Tarragona.
Convergència Democràtica avalaria una llista unitària pel 27S, tant s'inclou als partits polítics com si és només de la societat civil. En canvi, des d'Esquerra Republicana només donaran suport a una candidatura única que no inclogui les formacions polítiques.
Cau mig punt l'ús del català com a llengua habitual i creix la pressió jurídica contra la llengua, sobretot en l'ensenyament, segons l'últim informe sobre la situació del català. Les entitats que defensen el català reclamen als governs que incentivin el seu ús a tots els àmbits.
De gener a maig, Catalunya va registrar 372 expedients de regulació d'ocupació. Això significa una reducció del 55%. Del total d'eros, els d'extinció es van reduir un 47% respecte al mateix període del 2014. Els de suspensió, un 58%, i els de reducció de jornada, un 55%.
El món de la gastronomia lamenta la mort de Juli Soler aquesta matinada als 66 anys. Ferran Adrià, amb qui va treballar durant 34 anys i amb qui va convertir el bulli en el màxim símbol de la cuina d'avantguarda, l'ha recordat com un home apassionat, generós i conciliador. També han tingut grans elogis per Soler des de Roses, on estava instal·lat el restaurant El Bulli Roses. Carme Canet.
Bona tarda. Miquel Gotanegre, amic personal de Juli Soler, considera que ell va ser el pare de la gastronomia catalana moderna i també va aportar una manera molt personal de fer com a cap de sala.
A la sala del Bulli et senties el millor del món, no? La manera de tractar la gent, la manera d'organitzar la sala, la manera de formar el personal, no? Allò ha sigut una escola per molts professionals de l'hostaleria d'aquest país i d'arreu d'Europa.
Gotanegre recorda emocionat que l'últim acte al qual va assistir Juli Soler va ser el Premi Arjau, que va rebre a l'estació nàutica de Roses ara fa 3 setmanes. Carme Canet, Catalunya Ràdio, Roses.
Esports, Damià Aguilar.
Joaquim Rodríguez guanya la tercera etapa del Tour amb arribada al Mur-d'Huy a Bèlgica, el final tradicional de la Fletxa Valona. El Purito, que és líder de la muntanya, ha superat Froome, que és nou líder de la ronda francesa. Cancellara perd el mallot groc després de veure's implicat en una caiguda múltiple. El Consell Superior d'Esports dona suport a la Federació Espanyola perquè la Lliga de Primera comenci el cap de setmana del 22 i 23 d'agost i no una setmana abans, com vol la Lliga de Futbol Professional. Hi ha hagut debat electoral blaugrana a la Universitat de Vic. Joan Laporta acusa Toni Freixa de ser un submarí de Josep Maria Bartomeu. Ha començat, mentrestant, el procés de validació de signatures. Catalunya Ràdio i TV3 emetran el dimarts 14 de juliol en directe un debat amb tots els candidats a la presidència del Barça. A l'Espanyol, la plantilla ha tornat a l'activitat amb revisions mèdiques i proves físiques. Thiebi, Clerc i Tejera tenen permís per buscar-se nou destí. En bàsquet, demà, Marc Gasol farà oficial la renovació amb els Grizzlies i la seva absència a l'Eurobàsquet.
Doncs tota l'actualitat del dia al Catalunya Vespre a partir de les 7.
Fins aquí les notícies.
12 seguit, les notícies de Sant Just.
Bona tarda, són les 6 i 6 minuts. Us parla Andrea Bueno. Promunsa tanca l'exercici 2014 amb un dèficit de 803.000 euros. La Junta General de l'Empresa Municipal ha tancat els comptes auditats de l'any passat amb pèrdues, però, per contra, s'acaba d'aprovar un projecte que portarà un ingrés a Promunsa de més d'un milió d'euros. Els comptes auditats de Promunsa del 2014 s'han aprovat, com dèiem, amb unes pèrdues de 803.419 euros, un dèficit provocat per dos motius. D'una banda, s'ha produït una pèrdua del valor patrimonial de l'edifici d'oficina Sant Just Diagonal pel nou planejament de la parcel·la 25. I d'altra banda, les pèrdues també s'han degut a que la gestió de l'enllumenat i les zones blaves ha estat assumida per Promunsa 9 mesos més tard del previst, fruit de l'entrada en vigor de l'ARSAL, la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local. Més coses. Unes 420 persones van participar dissabte de la segona cursa solidària Sant Just d'Esvern per Sant Joan de Déu. En concret van ser 140 nens i nenes i 280 adults. L'organitzava el Club Atletisme Sant Just, que ha fet una valoració positiva d'aquest esdeveniment. Es tractava d'una cursa de 5 quilòmetres que es feien per tot Sant Just. Els més ràpids la van fer en 16 o 17 minuts i els últims van trigar-ne uns 40. El Sant Justenc que va fer més bon temps va ser Víctor Rull, que va arribar 5è a la meta, tot i que les inscripcions online es van tancar divendres al mig migdia, amb 377 inscrits. El mateix dissabte s'hi van apuntar una vintena de nens més i una vintena més d'adults. I acabem destacant que un atleta del Club Atletisme Sant Just s'ha proclamat subcampiona de Catalunya en 300 metres tanca. El campionat ha tingut lloc aquest cap de setmana i un altre esportista del Club Sant Justenc ha quedat onzena en 100 metres tanca. Aquest cap de setmana se celebra el campionat d'Espanya, també amb representació santjustenca, a Valladolid. I això és tot de moment. La informació local tornarà en menys d'una hora més ampliada al Sant Just Notícies edició vespre a les 7. Mentrestant, us recordem que podeu seguir l'actualitat de Sant Just al web de la ràdio, radiodesvern.com. Molt bona tarda.
Cada dilluns de 9 a 10 del vespre tenim una cita amb Rebobineu, si us plau. Una mirada al passat sense nostàlgia, amb la millor música dels anys 20 o 50. O si ho preferiu, podeu descarregar el programa a la carta a Ràdio Desvern.
Lo antic és millor i més divertit. Rebobineu, si us plau.
Vigila amb aquestes bèsties. Per inofensives que semblin, causen la majoria d'incendis a Catalunya. Al bosc, qualsevol descuit pot ser el pitjor depredador. En cas d'incendi, truca al 112. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya.
Què tal? Bona tarda, són les 6 i 10. Benvinguts a la segona hora de la penya de l'estiu. D'aquí una estona, amb el Sergi Arrada, repassarem quines són les pel·lícules que més li han agradat i li han decepcionat en una llista a l'Atlàntida Film Festival, aquest festival que ja sabeu que és online i que el Sergi Arrada n'és molt fan. A més, també tindrem avui, per tercera sessió consecutiva, les Preocupats, que ja les tenim aquí a l'estudi, i el Dani Martínez, com sempre, ens farà una recepta d'aquí uns moments. Però abans de tot això, hem d'anar cap al trending topic de la segona hora. Perquè, Cristina, avui un dels temes més comentats a Twitter...
Sí, que la cançó per a aquest trending topic no seria molt adient, eh?
Bueno, ho sento, és així, perquè hem de parlar de Juli Soler, que avui ha mort als 66 anys, l'impulsor del Bulli, juntament amb Ferrer Adrià.
Sí, era un dels personatges més admirats de l'alta cuina. Soler ha mort a causa, doncs, d'aquesta evolució de la malaltia neurodegenerativa que patia des de feia anys i, de fet, doncs, a causa de la qual el 2012 va haver de retirar-se del Bulli Foundation. Ferran Adrià, soci durant més de 30 anys d'ell, l'ha recordat avui en un acte a Sant Sebastià i ha destacat la seva generositat. El funeral serà però demà a Terrassa.
Bé, què diu la gent a Twitter sobre aquesta qüestió? Per exemple, el cuiner Carlos Arguiñano diu: ens deixa Juli Soler un gran, una abraçada a tota la família de Juli i del Bulli. La nostra darrera fotografia junts, i doncs l'adjuntava al tuit.
Un altre, en aquest cas cuiner, Alberto Chicote, diu: avui ens ha deixat Juli Soler, tot i que mai ho farà del tot, estarà sempre present en el nostre record. Fins a la vista, Stone.
I el Carlos Latre, que diu: oh, se'ns ha anat Juli Soler, quina llàstima, el cinquè Rolling, un dels grans. Vaig tenir la sort de brindar amb ell, de compartir i de riure. I diu: una llàstima. En fi, ja tenim l'espai de cuina preparat. Dani Martínez, bona tarda.
Molt bona tarda, Jordi Domènech.
A veure, Dani, avui farem un... no sé si podem fer un invent o què, perquè...
Sí, avui un superinvent, estic supercontent, Jordi.
Ho sé.
Em fa molta il·lusió.
Bueno, tranquil·litza't, tranquil, perquè tenim aquí a les Preocupats, que tenim la Irene. Irene, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
També la Daniela.
Bona tarda.
Jaume i la Júlia, què tal?
Bona tarda. Hola, bona tarda.
Bona tarda. No cal cridar tant. De totes maneres, mira, aprofitant la benentesa i que les Preocupats venien avui a tocar-nos els grans èxits de l'estiu, que ho estan petant a tot arreu. arreu on va.
Sí, és que l'altre dia ho vaig veure pel Facebook, sí, que estaven aquí al
Facebook.
Pel Facebook. Sí. Això, la cara del llibre. Va. Llavors ho vaig estar mirant i us vaig veure vosaltres i vaig dir, aquestes han de venir als Goonies de Sant Just.
I que les has pitjat o què?
Les què, perdó?
Les has pitjat?
Pitjat, i tant, estan fitxades cada dilluns aquí als Goonies de Sant
Just. S'ho fa venir bé, el Dani, bueno, no us preocupeu.
Estic molt orgullós.
Com que sou despreocupats, no patiu, perquè el Dani...
No us espanteu, és una mica showman el Dani, però...
El Dani és molt bona persona, malgrat tot.
I tant.
De totes maneres, Dani, deixa...
Digue'm-me-lo.
...comentar que avui vols música en directe o no?
Molta, molta música en directe.
Però, a veure, noies, a veure, preocupats, deixeu-me preguntar-los.
Sí, tant.
Podeu posar... Irene, no miris així, perquè vols posar-li una mica de música o no? A la,
sí, sí.
A la... Dani, ja ho sé. Estic parlant amb la Irene ara. O sigui, veure, Irene,
perdona.
Daniela, Júlia, voleu posar-li una mica de música o no?
A la que decideixi una mica.
Això és igual, la salsa.
A la manager, que és la... Ah, també vull tenir amb la manager. No,
encara no. Això s'ha d'avaluar, no? Avui és el test i ha de passar la prova per saber si és la manager finalment o no.
Sí, sí.
Per tant, és...
Com a manager...
És una pre-manager.
Aquí.
A veure, és una prova de manager.
Prova. Sí. Perquè sempre porta el pre.
No, perdó, jo crec que això és una prova de manager. Júlia, si tu creus que, per exemple, posar avui la música de fons a les receptes de cuines, això pot ser com una mena de lançadera i va bé pel grup o no?
Jo crec que sí que pot anar bé pel grup, perquè es van fer conèixer, i bueno, així augmenten els fans.
Sí, i sobretot en aquesta secció, que és les més escoltades
sí,
de Ramon.
Sí, molt.
Pues avant.
Escolta, què hauríeu de cantar llavors? A veure, què us suggereix una recepta de cuina, Irene? Per exemple, tu que portes la guitarra? Toca alguns acords, no? Alguns acords rotllo mediterranis, no?
Mediterranis?
Sí, avui la recepta que ens faràs és torrada del bocat amb tomàquet i ruca.
Ruca, sí.
Home, el tomàquet és molt mediterrani, no? La guitarra sempre fa un algo...
Sí.
Bueno, l'Irene, que s'incorpori quan vulgui, comencem ja.
Molt bé, sí, comencem i ja farem unes coses, aviam.
A veure, quins són els ingredients que necessitem per fer aquesta torrada del bocat amb tomàquet i rúcula?
Una llesca d'un bon pa de pagès, preferiblement de llenya.
Molt bé, d'acord.
Un alvocat petit.
Això és el cajón de la Daniela, eh? Ho dic perquè estigui clar. Daniela, no paris. Sigue.
Un tomàquet de maní o mig, si és gros, sí. Tipus raf, cor de bou, de Montserrat, etc.
Vale.
50 grams de ruca.
50 grams de ruca, molt bé, jo vaig prenent nota. Vale.
Oli d'oliva verge extra.
Oli d'oliva verge extra, vale, d'acord. Sí.
Reducció de vinagre de Mòdena.
Perfecte. Bé, aquests són els ingredients, no? Aquests són els ingredients, perfecte. Molt bé. Ara ja entrem cap al tema de la cuina, no, Dani?
Com
preparem aquestes torrades?
Com les preparem? Doncs torrem el pa per les dues bandes. Mentrestant, aprofiteu per tallar el tomàquet en dauets d'un centímetre de costat. Important, aproximadament.
O sigui, la torrada, el pa...
La torradora casolana d'aquelles senzilles o el que tingueu per casa.
Molt
llavors,
bé,
treballem l'alvocat amb una forquilla. Important, l'alvocat es queda molt, doncs, que es fa lletxot.
Sí,
val?
Sí.
Llavors, important,
es fa negre.
S'ennegreix. Llavors, l'os de l'alvocat ha de durar lo més impossible, doncs...
Lo més impossible?
Lo més impossible.
Quan dius lo més impossible? Lo més possible.
Lo més possible, perdoneu. Lo més possible dins de la barreja, val? Fem la barreja i posem el d'això d'alvocat.
Val.
Llavors, l'utilitzem per untar el pa, val? Llavors, escampem el tomàquet pel damunt i ho amanim tot amb oli i sal. Col·loqueu la ruca a sobre i acabeu d'amanir-ho tot plegat amb un fil d'oli i un xic de reducció de vinagre de Mòdena.
Ah, escolta, ja està, no?
Trobo
que és molt fàcil.
És molt fàcil, però molt fàcil. Tenim unes variants.
Ja. Ah, a veure, variants. Música de variants, ara, eh?
Música de variants, sisplau.
Vale.
Feu torrades petites d'aperitiu, substituint la ruca per ceba o alls ben picadets juntament amb alfàbrega fresca. Unteu el pa torrat amb formatge tipus Filadèlfia i condimenteu-lo amb suc de llimona abans de cobrir-lo amb l'alvocat, tallat a rodonxetes i ruca. Val? També tenim una altra opció, que seria fer les torrades petites untades amb formatge tipus Filadèlfia i cobertes amb el tomàquet confitat. Val? Que això és molt fàcil de fer, ho podeu trobar a internet. com fer el tomàquet confitat, llavors alfàbrega picada o salsa pesto, sí, i un toc de reducció de vinagre de Mòdena.
Com m'agrada, perdó, com m'agrada l'alfàbrega picada, perquè sí, a més ara l'estiu, sí, dona molt de sí, frescor, m'encanta.
Prepareu torrades petites d'aperitiu untades amb formatge tipus Filadèlfia i cobertes amb ceba confitada, també és una altra opció, i arrodoniu la torrada del bocat amb tomàquet i ruca amb uns talls de pernil ibèric. Aquesta recepta la trobareu al Facebook dels Goonies de Sant Just a partir de les 7, una cosa així, ja la trobareu.
Molt bé, perfecte.
I, bueno, doncs, i espero, Dani, que us agradi.
Moltíssimes gràcies.
De res, a vosaltres. Gràcies, per ocupar-se.
Molt bé,
moltes gràcies. M'ha agradat molt, m'ha emocionat.
Aquesta sinergia de les preocupats amb la Irene i la Daniela i la mànager posant també una mica ordre a tot això. En fi, doncs, escolteu, noies, hem de parlar una mica de les preocupats. Perquè, bueno, ja sabeu que són un grup de música que ho estan petant a tot arreu, vull dir, van a totes les festes majors, estan tocant aquí a Can Gira de tant en tant, alguns dies a la tarda, amb aquestes postes de sol que hi ha aquí al juliol, que són magnífiques i espectaculars, i avui ens voleu portar a una possible, que això ja ho veurem al final de la secció, manager, que és la Júlia Jaumot, no?
Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda. A qui saludes?
Bona tarda.
El Julien, home, com a bona manager, el Julien.
Home, com a bona manager.
Però és que la gent, clar, no ho ha vist.
A mi m'agrada aquesta noia, té potencial.
La gent, clar, no ho ha vist, però clar, has saludat així com una mica...
Ah, ja.
Home,
quan hi ha tots els fans,
doncs... Júlia, parla al micròfon.
Té futur com a manager, m'agrada.
Parla
al micròfon. Sí, sí, sí.
Bueno, bé, Júlia, com ens vendries, per exemple, ara imaginem que estem en una entrevista, vale? Llavors, jo sóc un promotor musical, tinc un festival molt important i estic buscant nous grups per poder contractar. Llavors, com ho faries? Com vendries les preocupes?
Bueno, jo per començar diria que són gent que, bueno, surt al carrer, no? Que ha començat primer cantant al carrer, a Can Ginestar, sí, amb l'ambient de sempre.
Molt bé.
I, bueno, han fet una cosa que és molt natural, molt autèntic, i van posant la seva salsa.
Quan dius natural i autèntic, aquest refereixes? Quin és el so que caracteritza a les preocupes?
És que no hi ha una cosa específica, sinó és algo com... Ja, tenen molts tipus de ritmes, de música, i, o sigui, és molt divers tot. Pots trobar-te de tot amb les preocupes. De tots els estils de música puguis, truqueu-les, perquè us faran de tot el
que... Però llavors, clar, és una mica com que abarca moltes coses.
Clar.
No? A on les podríem trobar? És a dir, hi ha algun lloc concret on puguin dir, mira, jo avui m'agradaria anar a un concert de, jo què sé, jazz, per exemple, i bueno, me'n vaig a una sala determinada de jazz. Allà hi podrien ser-hi elles?
Bueno, jazz, no. La veritat és que no, perquè... Però, per exemple, si voleu que hi hagi rumba, elles estan allà.
Vale.
Si voleu reggae, també.
Vale. Teatre.
Si voleu, exacte, música, amb una mica de teatre i de show, perdó, també perdó, ho podem
show,
fer.
Feu performance, també?
Bueno, mira, sí, a la... El cabaret de joves que van fer una mica de show mentre van fer les cançons i la gent va sortir encantada.
Molt bé. Escolta, Júlia...
La Júlia també va...
Vaig participar en aquest show.
Sí, però ara has passat ja a la part més comercial, no?
Exacte, exacte.
Has passat ja a l'oficina de l'empresa. De totes maneres, jo, per exemple, no sabria ben bé com animar una festa. Tu me la recomanes, les preocupes?
Sí, perquè són persones on... El que els agrada és que la gent disfruti, que la gent s'animi, que la gent aplaudeixi, que gaudeixi, que balli, i elles també ho fan, o sigui, mentre toquen també ho estan disfrutant i ho estan gaudint i estan aplaudint, rient,
escolta,
de tot.
Escolta, un aplaudiment per la Júlia perquè està...
Molt bé, molt bé, jo la veo.
Ho està venent molt bé, que estic a punt ja de contractar-la.
Sí, però jo no les contractaria.
Tema diners, com... Oh.
M'han deixat acabar, la frase.
Ja està la...
No, clar.
La water parties,
no, water parties no, a banda del preu, és a dir, si són bones es paga el que més o menys puguin demanar sense passar-nos, evidentment,
vale.
Ja s'hauria de negociar.
Clar.
Però està molt bé que les venguis així, però clar, també han de ser capaces, no?, de demostrar-ho. És a dir, si les venem molt bé, sí, però després a l'hora de la veritat, què? Què?
Són puntuals?
És a dir, podrien tocar un ritme ara mateix?
Són puntuals, per
això
exemple?
Això és veritat.
Sí, sí, sí.
Com són?
Sí,
com...
podem fer un ritme.
Podríem fer un ritme, ara mateix podríem fer un ritme, un ritme de reggae podríem fer.
Perdona, no, més preguntes tipus de Cristina. Ara ens prepareu el reggae, però, per exemple, són puntuals?
puntuals, són puntuals?
Sí, són puntuals.
Arriben a l'hora?
Sí, sí.
O el concert es demora...
No. Arriben 5 minuts abans o 10 o 15 minuts si fa
només,
falta.
Només, perquè no. Una hora no.
No, perquè no. Fan... Abans queden a un altre lloc, vale, com més... Sí. Més per elles soles, més privat,
més
i assegen una mica les cançons que volen tocar.
Tenen molta, o sigui, demanen moltes coses, al contrari, tipus aigua mirant la francesa, la rulot, o jo què sé, o per la seva mascota, un tipus de menjar especial, caviar... Són molt exigents, molt tiquismiquis?
No, aquí som de Sant Just, som d'Esplais, bueno, Caus...
Per això t'ho pregunto.
I anem bastant a lo bàsic...
Desplais.
I es conformen amb qualsevol cosa.
Perdona, si el mateix dia coincideix un concert de les Preocupats o us ofereixen al Cau i a Sant Just i a la mateixa hora, quin, on aniríeu?
Cap a l'esplai directe.
Sí.
Jo els diria... Marxa enrere.
Jo crec que...
No, pues llavors jo faria... Bueno, vull dir, aquella nit pues no estaria representada en aquell concert.
Sí, hi ha una mica de mal rotllo aquí,
no,
perquè
no
veig,
tampoc,
que hi ha una part que és del Cau i l'altra que és de l'esplai, no?
Sí, el que passa és que ara diu tot això del Cau, però quan era petita anava a l'esplai. Llavors, aquí...
Oh!
Antecedentes penales.
Júlia, et vas canviar tu de l'Espai al Cau?
Era molt petita i em vaig quedar sense grup.
Però què va passar?
Jo anava a l'Esplai, vale?
Però quina xacatera, no?
Sí.
Que no.
Ui,
no,
això, a la que trobi un altre grup que de Sant Just, potser es canvia,
sí,
eh?
Sí. Això ho hem de tenir
amb el riu, amb el riu. Clar,
Porta 10 positius, un negatiu. Ja veurem el balanç, al final.
Sí, Cristina, tu portes el
compte. El recompte, clar.
El Risto Mejido, i la Laura, Parsini. Has vist, aquí estem els dos. Home, clar, això és un concurs. Bueno, no tenim mal, seguim, que jo... Vale.
Jo també canto,
per què parles la música?
Si soc Pausini, canto, m'afegeixo al grup.
Gràcies per aquestes intervencions. De totes maneres, Júlia, bueno, ara jo crec que sí que ha arribat l'hora de dir que et toquin. Jo no goso contacte amb ella, de parlar amb elles directament, perquè si estàs tu de manager, si els hi pots demanar que ens toquin alguna peça. Ara com parles amb elles, com a manager, perquè pensa que estem fent una... Això és una prova per tu, Júlia?
Sí, no. Sí.
Vale, o sigui, ara és com... Escolta, hem de tocar la ràdio ja en directe.
Vale, esteu preparades?
Sí, però fem-lo al riu.
No, feu-lo de la música que teníeu preparada per avui. Avui tocau aquesta moment.
És una cançó,
sí,
que hem fet sobre Sant
Just. Ah,
sí, escolteu la lletra.
Sí, escolteu la lletra. Res, no? Ric un altre dia.
O després,
una mica, però és que aquesta està preparada i els hi fa molta il·lusió.
Bueno, preparada però preocupats, eh?
Aviam, sí.
Sí, una barreja aquesta de preparació, però que... Són feliços com surti.
Preocupats perquè veig és un segell, no?, del grup, ja.
Sí, sempre, preocupats. Ens volem fer unes samarretes i tot, vull dir, anem en procés, potser estarà... I sudadera.
Molt bé, com a manager, molt bé. Escolta, jo això ho gravaré i ho penjaré després al Facebook, vale? Que a la primera vegada vam tenir 1.000 visites, la segona 500, aquesta tenim 100.
Esperem pujar.
Això va baixant.
No, però aquesta hem de fer publicitat, que és a Sant Just i la gent l'ha d'escoltar.
Em fareu un favor, sisplau, i Dani, el teu micròfon l'enfocaràs a la guitarra de la Irene, per favor. I llavors tu, Daniel, enfoques el teu micròfon cap aquí. Estem això? Vale. I llavors, noies, quan... Com? Està tot preparat ja?
Sí.
Parla del cajón aquell que té dos micròfons.
Ah, sí, no? Sí.
Vale. Doncs vinga, quan vulgueu, proveu-me una mica, provem el so.
Han pujat ja a l'escenari, no?
Sí, està en l'escenari de Pena del Morro.
És que com no les veig.
Ara, vinga, puja el cap.
Aquí provem, eh? Ja veurem que sí.
Té títol, per això? Sant Just.
No. Sí, diguem-li Sant Just.
Hi ha un lloc petit ben al costat de Barcelona i està tancat per la vall de Collserola. Si vas caminant no saps si dir-li ciutat o poble, i si en ciutat et pots quedar pensaràs que és preciosa. parla. Utopies anem creant. Si estàs cansat, amoïnat o estressat, ja et pots perdre per la
Molt bé, noies, m'ha agradat moltíssim la cançó. L'havíeu composat vosaltres i tot?
Sí.
Sí?
Bueno,
m'ha encantat,
bueno.
A més, barregeu una mica història de Sant Just, de la vall, de Collserola,
sí,
amb també vosaltres que cantàveu Can Ginestar.
A veure una cosa, jo crec que...
Sí.
Puc dir, sense por equivocar-nos, que tenim el hit de l'estiu de Sant Just.
Jordi, jo tinc la pell de gallina, hem d'escoltar-la.
Sí. Quina emoció.
Jo estic molt emocionat.
Hem viscut un moment històric. Quina veu, quina dolçor, quins paisatges que emanava cada vers i cada estrofa. Escolta, jo de veritat, sí. Júlia, et felicito com a mànager del grup.
Molt bé, molt bé.
Molt bé. Ah, però que ja l'han acceptada?
No.
Està en prova, però està a casa.
Bueno, ara ho hauríem de mirar, no?
Està a 98,1%.
Clar, jo crec que s'ha de fer la valoració.
Hi ha el comentari del crític musical del programa, sí, que és Dani Martínez. Dani, com valores
és que
d'escoltar ara mateix?
Jo volia fer una mica de Risto Mejide, però és que veig que no, que haig de ser Daniel Martínez, com ser un bon Sant Justenc, perquè m'ha agradat tant que la vull utilitzar com a sintonia de la meva secció de com ser un bon Sant Justenc.
Fareu la primera
pela. Tinc una secció i jo la vull utilitzar com a sintonia.
Fareu la primera pela ja. Mira,
Jordi,
primeres reaccions en directe a través de...
T'ha agradat? Sí, molt, molt. I jo dirigim aquí una secció que es diu com ser un bon Sant Justenc divendres.
No, el millor Sant Justenc.
Com ser el millor Sant Justenc i volem utilitzar-la com a capçalera. Ens ha encantat.
Mira,
ens ha encantat.
Perdona,
molt.
Reaccions ja a la xarxa. Vull dir, això és un no parar. Ara mateix, per... Sí. Ara mateix està a punt de ser trending topic a Sant Just Desvern. Preocupats.
Sembla que hagi salvat una vida ara mateix.
Preocupats. Comença a ser tendència ara mateix a tota la zona de Twitter de Sant Just. I després, per exemple, l'Hermes, que a la webcam de Ràdio Desvern, ja sabeu que teniu un chat on podeu escriure coses, ha posat bravo d'un barceloní, bravo, visca Sant Just. O sigui que estem...
Que bonic.
Realment, ara parlant d'una altra cosa, bueno, jo
m'ho poble. Sí, ai, que s'emociona.
Que maca. És que aquesta cançó és de pell de gallina.
A mi m'estan agradant aquestes noies de debò, M'estan agradant.
Som Sant Justenc.
Les hauré de contractar per com ser un bon Sant Justenc, perquè...
T'ho juro. Pues ja saps, sí.
Escolteu, qui ha escrit la lletra? D'això ja haurem comentat. Perquè, clar, aquí se'ns ve una onada de royalties, de concert, de gira... Tot això ho haurem d'organitzar. Qui ho ha escrit, això?
Nosaltres.
A vosaltres mateixes,
Home, clar.
Val.
Però... Cantautors.
I
els acords també, tot, aquí. Com el Juan Palomo, jo me lo guiso, jo me lo como.
No, clar. preocupat. Escolteu, i quanta estona heu trigat en treure la melodia, la lletra? Quanta estona heu invertit?
Minut i mig.
Sincerament, això, quan ve la inspiració, ve. I va ser una cançó bastant ràpida.
Improvisem.
Sí.
Doncs us ha quedat molt bonica, per tan poca estona.
Hi ha coses que s'han de millorar.
Bueno, clar, totes poden millorar. En aquesta vida ja es pot perfeccionar, però...
Moltes, vull dir, hi ha retocs de la lletra en si, que potser, doncs...
Però no et preocupis.
Veu guitarra, Irene López, que fon la...
No, està despreocupat.
I, Júlia, ara ha arribat el moment, i noies, de decidir si la Júlia l'acceptem, o, bueno, vosaltres, que és el grup, nosaltres som la plataforma, senzillament, la penya de l'estiu, si vosaltres l'accepteu o no, i per què, no sé, com ho voleu fer?
Voleu votar? Home, voleu...
És massa podem votar.
Jo, en aquest cas, faria que la Júlia tingués un minut per dir el que volgués dir-los, no, a elles, votem, per convèncer-les.
Un moment, perquè la Daniela ha dit una cosa que pot ser clau a l'hora de decidir si és manager o no, que acaba de confessar en directe que és la seva germana.
Què dius?
Sí. Clar, al dir-se ja un mot, les dues, Daniela i Júlia, són germanes.
Això deia jo, que això...
hi havia alguna cosa que no em callava.
Irene, ara ho hem descobert.
Sí, ara per la Irene.
Però que, sí. Però que se sàpiga tot també, saps? Vull dir que tot vagi, que no, anem de cara.
Les veritats sobre la taula.
Molt bé, anem tot de cara. Bueno, dit això, sí que és veritat que, Júlia, tens un minut per defensar una mica la teva futura gestió de com series una bona manager. Quan tu vulguis, endavant.
Vale. Bueno, jo he de dir que crec que podria ser una bona manager per elles, perquè, bueno, la Daniela és ma germana i la conec massa, vull dir, sé tot el que li agrada, el que li pot agradar més, quins concerts són els que li pot agradar o que es pot sentir més còmoda. I després a Irene, que la conec també des de petita, perquè sempre hi ha Sant Just o Esplai, pares, amics, col·le, insti, sempre estem a canxi juntes, vull dir, ens coneixem tant que jo sé el que ens pot agradar i el que crec que pot ser el seu millor camí, i crec que juntes podem anar, bueno, fins allà.
Sap quan portar-nos una cervesa?
No, jo crec que realment...
A dalt del concert, per la celebració, vull dir.
Doncs ja has tingut el teu speech, ara Irene...
Li han sobrat 20 segons, eh?
La Irene i la Daniela ara mateix estan acabant de decidir una mica. Ara,
si voleu, fem una mica de recompte, perquè a totes les preguntes podem valorar que les ha respost 10 d'elles bastant bé, correctes, no? Sí. Jo crec que es podrien ajudar. Per contra, hi ha hagut una que, bueno, en aquest cas s'ha fallat, no la tindrem en compte, en aquest cas, perquè, clar, el contrast és bastant gran, però sí que jo crec que heu de valorar també el fet de que a vegades feina i família, no sé, aquesta combinació. Sí que és cert que us pot conèixer, faré ara de l'altra part, perdona'm.
La boca del diable,
sí, però, clar, et pot conèixer molt bé, però també alhora, doncs, podeu portar la feina a casa i després barallar-vos, tenir problemes i acabar malament.
Una cosa que ho decideixin ella, això, està bé tenir això en compte, i llavors, bueno, acabeu de decidir, perquè hem de decidir ja si és la vostra manager o no.
Bueno, estàvem a 98,1%, que és el número de la ràdio.
Sí. Oh!
Clar, que abans l'ha deixat anar, però ningú s'ha donat compte i ha dit, ho repeteixo.
Fas bé, Daniela, perquè ja no ens havia...
Pujat, per mi ha pujat a... Sí. A 98,2. Ara la Irene...
Sí, a veure, Irene...
Allà no estem, a la ràdio.
Allà no estem a Ràdio Desvern. A Ràdio Badajoz.
Jo he vist els seus arguments, els he vist molt contundents. Crec que pot ser una persona... Moltes coses bones.
I alegria.
Sí, molt holgorio. I per part meva, Daniela, confiança sobretot, jo crec que la podem acceptar.
Oh!
Tu què?
100%. Pues ja està, moltes gràcies. És un plaer per ti. Ara us quedo a una ronda.
Vinga, t'ha tot pagat.
Aquí també, no?
Sí.
Escolteu, estem vivint cada dia un petit pas. Un petit pas, passa-me un petit pas per...
Per algú i un petit pas per l'home. Jordi.
Un gran pas per la humanitat.
Un petit pas per les preocupes, una gran passa per la música.
Oh, que maco. Pròxima cançó, ja la tenim.
Noies, moltíssimes gràcies. La setmana que ve la Daniela no pot venir, cosa que em fa evident i notòria amb els seus gestos. Irene, t'esperem a tu.
Sí, bueno, i la manager també, no?
I la manager, que ens explicareu com ha anat aquesta setmana ja, que nosaltres ho llançarem a les xarxes.
I pot tocar la caixa, si vols.
Perdoneu, d'aquí una estona llançarem el tema, com es diu el tema, Sant Just?
Bueno, és que no...
Sant Just d'Esbert, no? Són tres paraules, no? Sant Just d'Esbert.
Tres paraules, els diu el tema?
No, és que no té títol.
Bueno, ho poden escollir ara.
Els colors es porten al cor.
No les porten al cor.
Deixem que trieu vosaltres el que vulgueu.
El triem nosaltres, el títol?
Sí.
Home, jo per mi tres paraules,
Sí, no? Millor que Sant Just d'Esbert, perquè és molt obvi.
A mi la frase que més m'emociona.
Tres paraules.
Us agrada o no? Tres paraules és el títol de la cançó.
Però faltaria una.
No.
Tres paraules. No, faltaria una per fer les tres també en el títol i fer-ho tot rodó.
Bueno, Cristina,
Les tres paraules.
Les tres paraules.
Les tres paraules.
És bona.
Us agrada?
És bona.
Les tres paraules?
Sí. Et sembla bé?
A mi
perfecte.
Vale, doncs vinga, realment. Va. Adjudicat. Noies, moltes gràcies, Irene.
Molt bé.
Que vagi bé.
Siau.
Fem una pausa per la publicitat i d'aquí uns moments parlem de l'Atlàntida Film Festival amb el Sergi Herrada. Fins ara.
Aquestes tardes de juliol gaudeix de la penya de l'estiu.
Ah, perdona, perdoneu un moment. Una cosa, estic tallant, ja ho sé. Noies, un moment, que estic parlant d'una cosa. Perdoneu.
Jordi, digues.
Digues que estem en directe, les noies.
Sí, no, ho saben perquè veuen el pilot vermell i saben que estem en directe.
Es poden posar
però estan despreocupats.
Es poden posar els auriculars un moment, sisplau?
Torneu a posar-vos els auriculars, que el Jordi us ha de dir una cosa molt important.
Bueno, és que el que passa que l'Hermes, que també forma part del... Bueno, és el que està veient a través del xat de ràdio de Desert.com, és que ha proposat un altre títol que a mi m'agrada.
A veure, quin?
Que és Just tres paraules.
És bona.
Parar, però just tres paraules.
M'agrada més.
Ha agradat.
L'Hermer ens l'ha donat, eh?
Sí? Molt bé.
A veure, doncs ja està. Perfecte.
Just com a tres paraules.
No. Just tres paraules.
Clar, just.
Clar, just.
Just tres paraules.
Just tres paraules.
Fem una pausa i tornem ara mateix.
Cada dilluns de 9 a 10 del vespre tenim una cita amb Rebobineu, si us plau. Una mirada al passat sense nostàlgia, amb la millor música dels anys 20 o 50. O si ho preferiu, podeu descarregar el programa a la carta a Ràdio Desvern.
Lo antic és millor i més divertit. Rebobineu, si us plau.
Vigila amb aquestes bèsties. Per inofensives que semblin, causen la majoria d'incendis a Catalunya. Al bosc, qualsevol descuit pot ser el pitjor depredador. En cas d'incendi, truca al 112. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya.
012. La Generalitat al teu costat.
Un estiu ben fresc. Consells per a la calor.
Fresca a casa.
Tanqueu les persianes quan hi toca el sol.
Obriu les finestres durant la nit.
Estigueu-vos a les zones més fresques.
Refresqueu l'ambient amb ventiladors, aire condicionat.
Si no teniu aire condicionat, mireu de passar com a mínim 2 hores al dia en llocs climatitzats, centres comercials, casals, cinemes.
Molta aigua.
Beveu aigua i sucs de fruita.
Refresqueu-vos sovint.
No prengueu begudes alcohòliques.
Eviteu els menjars molt calents.
Busqueu l'ombra al carrer.
Eviteu sortir al migdia, quan fa més calor.
Poseu-vos una gorra o un barret.
Utilitzeu roba lleugera que no sigui ajustada.
Mulleu-vos una mica la cara i la roba.
Vigileu en els trajectes amb cotxe durant les hores de més sol i no deixeu les finestres tancades quan algú es queda a dins. Limiteu l'activitat física intensa.
Ajudeu altres persones. Si coneixeu persones grans o malaltes que viuen soles, ajudeu-les a seguir aquests consells.
012. La Generalitat al teu costat. 012. La Generalitat al teu costat.
Ja ha arribat l'estiu i amb ell la calor, però teniu un ampli ventall de possibilitats per combatre les altes temperatures. Beveu molta aigua i busqueu l'ombra quan pugueu. Intenteu sortir quan el sol estigui baix, porteu barret. I mireu de passar 2 hores al dia en llocs climatitzats. Si teniu els símptomes d'un cop de calor, com ara molta febre, mal de cap o somnolència, aneu al metge o truqueu al 061. I si coneixeu persones grans o malaltes que viuen soles, ajudeu-les a seguir aquests consells. Trobareu més informació al 012 i a gentcat.cat.
012. La Generalitat al teu costat.
Sí, 42 de la tarda, recta final ja del programa d'avui de la penya de l'estiu, commocionats, pel que hem de viure
molt,
uns moments
molt emocionats,
Jordi. A la ràdio, naixement de la cançó de l'estiu de Sant Just.
Jo he plorat, jo he plorat, eh?
Just tres paraules.
Jo he plorat.
Però en com o sense, és que l'Hermes ho ha de dir, això, eh? Just, ho ha d'especificar, just com a tres paraules o tot just tres paraules?
Jo
just tres paraules.
Ell ho ha especificat sense coma.
Sense coma,
just tres paraules. I de totes maneres, deixeu-me saludar ara el Sergi Arrada, que tenim al telèfon. Sergi, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. que no sé si has escoltat ja l'èxit de l'estiu a Sant Just.
No.
Bueno, però ja, després el pengem al Facebook i tu, i pues tu mires. Sí. Clar, perquè són, les despreocupats, que ja tenen un tema. Escolta, amb tu volem parlar de l'Atlàntida Film Festival, un festival que, com diem, bueno, com ja vam parlar al seu moment, és un festival online que només s'ha pogut veure a través d'internet i que la gent, comprant una sèrie de bonus, podia veure doncs, o tot el festival i totes les pel·lícules que es feien, o només a algunes. Està a punt d'acabar o ja ha acabat ja?
Acaba el dia 9, acaba aquest dijous, a la nit.
Acaba aquest dijous, és l'últim dia. Encara es poden veure pel·lícules o no?
Sí. Tenen les 55 pel·lícules i 10 curtmetratges encara a la seva disposició. Quan només queden 4 dies, jo ara el que recomanaria a la gent és que comprés un abonament de 5 pel·lícules per 10 euros i bueno, aprofitin i poden veure una cada dia.
Ja, o sigui que encara ja tens per veure algunes. Tu quantes n'has vistes ja, Sergi?
Doncs porto 20 i moltes, 26, 28 o alguna cosa així.
Perdona, déu-n'hi-do, són moltíssimes pel·lícules. Estem a l'alçada d'un festival com el de... Bueno, quasi bé, no? Sitges, per exemple, tu en veus 60, normalment, aproximadament, sí. I aquí bueno, estem per la meitat, però vaja, tenint en compte que també les veus quan et dona la gana, des del sofà de casa, a l'hora que tu
és
vols.
És diferent, a Sitges, ja ho sabeu sempre, no? Jo marxo allà, em quedo allà 10 dies, i estic veient només pel·lis i pel·lis. Uh-huh. I, clar, aquí, el bo que és online és que et pots amoldar no, el festival a... al teu horari, no? I clar, és estiu, ha estat el sonar, la Revenja, no? Uh-huh. Hi ha hagut molts esdeveniments i tal, a més de la meva feina, no? Que jo no he marxat al casal. Sí. Clar, que fa que tingui menys temps per veure les pel·lícules, però bueno, que sí, sempre que estic a casa i tinc una estoneta lliure, em poso una o dues.
Doncs escolta, entrem en matèria perquè ens expliquis algunes de les pel·lícules que a tu t'han agradat més i que per tant recomanis a la gent que ens estigui escoltant, perquè moltes d'elles, o de fet totes es poden veure, o sigui, les... perquè això com funciona? Cada dia en surten unes quantes i la gent les pot veure?
No, està tota la programació està ja ficada.
Val.
I tu pots veure la que vulguis.
Molt bé, comencem per algunes pel·lícules que ens has passat i així les comentem. Per exemple, tenim Todo parecía perfecto, una pel·lícula que... Per què l'has triat aquesta per comentar?
Bueno, és una pel·lícula espanyola feta en això que diuen ara de low cost, o sigui, és una pel·lícula molt, molt barata, però no, això no vol dir que no s'hagi fet amb molt de cuidado, no? Molt d'amor i que no estigui molt bé, no? I, bueno, és una pel·lícula bastant, bastant curiosa. El més fàcil seria anomenar a Amélie o anomenar el cinema de Michel Gondry, perquè és una història una mica bastant original que té a veure amb l'amor, que té a veure amb els somnis. És un home que té un somni que li sobta molt, no? Perquè, bueno, és amb una dona de la que està enamorat. I clar, després es desperta el seu somni i ell vol trobar aquella dona amb la casa. I aleshores decideix simular tot el que surti en el somni. O sigui, era un bar que ja acostuma a anar i bueno, s'ho fa perquè tot sigui igual que el somni i la troba.
Hosti,
i s'enamoren.
Que fort, o sigui, per tant, aquí mescla de somni, realitat, no? Ficció, una mica tota aquesta història.
Sí, una mica de tot, i a part, clar, després el problema és perquè ell està molt enamorat d'ella i com que ell fer realitat el seu somni li ha ajudat, ell vol ajudar-la a ella a fer realitat els seus somnis. I aleshores és aquí quan arriba la problemàtica de la pel·lícula. Uh-huh. Però jo no explico res més i jo la recomano molt.
Hosti, però perdona, està molt ben pensat també, no? Perquè com a frase, vull dir, els teus somnis es poden fer realitat, no? Aquesta frase tan utilitzada i tan suada en la història de tot arreu i amb la ficció, podria ser certa. Doncs aquesta pel·lícula que la teníem per aquí diu
Todo parecía perfecto. Alejo Levis, és la seva primera pel·lícula, és del 2014.
Sí?
S'ha pogut veure en un període de festivals, però com has dit, no, aquests festivals són pel·lícules que no s'han estrenat després en els cinemes convencionals. Uh-huh. I bueno, aquesta és una altra oportunitat pel públic seu de poder veure aquesta pel·lícula en una pantalla.
És una de les que més t'ha agradat, llavors, intueixo.
Sí. Apareix l'última que he vist i em va recomanar una pel·lícula també feta d'aquí.
Bé, una altra pel·lícula, per exemple. En aquest cas és The Fool, que no sé si vol dir El Loco.
El idiota, no?
Sí, correcte.
És una pel·lícula russa del 2014, també. Ha passat per molts festivals, ha guanyat molts premis, sobretot, mira, el Festival de Locarno va guanyar la primera de millor actor, uh-huh. I també va passar, no sé si va ser per Venècia, per Cannes, també va causar molt bona impressió. És una pel·lícula, és un jove que, bueno, que vol entrar a la universitat i tal, i mentrestant doncs, fa petites tasques de... Ell vol ser arquitecte, però fa petites tasques de fontaneria. I bueno, en un barri molt pobre, rus i tal, li truquen perquè ha rebentat una canyeria i a l'arribar allà es dona compte de que aquell edifici que està a punt de caure, o sigui, està completament inclinat i està a punt de caure. I aleshores vol avisar als polítics i tal perquè desallotgin l'edifici i salvin la vida de... No sé si viuen com 600 persones o 800 persones en aquell edifici. I, bueno, es troba tot el problema de la burocràcia, de la política, de qui agafarà a prendre les culpes de tot això, no?
És una comèdia? És una comèdia o no?
Sí, tu creus que és una comèdia? és un drama, bueno, sí que té una mica de... Bueno, humor negre tampoc diria, no?, però... Fa com un símil de lo que és la Rússia actual, no? Que està tenen bastants problemes de corrupció i que ja tothom agafa el que pot. I no, és un drama.
Vale. Bé, doncs The Fool, una de les altres pel·lícules que es poden veure a l'Atlàntida Film Festival, que recordem que tot això és de la plataforma Filmin, per si aneu, us ho podeu veure fins dijous, encara podeu veure aquestes pel·lícules que ens està recomanant el Sergi, com per exemple una altra que es diu Court.
L'acord, no? És una pel·lícula índia, també del 2014, que com veieu, cada... són cinematografies, no? Una mica que costa que arribin aquí, per això també volia parlar d'una pel·lícula espanyola, també la primera, per no parlar només de, no? de noves cinematografies per nosaltres. Mm-hmm. Aquesta pel·lícula ha passat per bastants festivals, va arrasar a Venècia, que se'n va dur 3 premis, incloent la millor pel·lícula. I bueno, també és una crítica, aquí sí que amb humor, perquè per nosaltres és completament surrealista la història. És un cantautor, que també és professor, un poeta, un cantautor, que fa un concert, no? una mica cançó protesta, no? I després un dels oients, no?, que estava allà al concert, mor. I a ell li acusen de que aquell home s'ha suïcidat, no?, i li culpen a ell de que aquell home es morís. Mm. I ja, li fa tant a la presó, no?, i ha d'haver-hi un judici.
Judici se l'acusa en principi a ell, no?, va com acusat.
Sí, va com acusat de ser el causant de que aquell home es mori. Mm. I bueno, tota la pel·lícula és el seu advocat, no?, que va trobant totes les tonteries, no?, perquè en el fons és una tonteria aquesta acusació, no? Uh-huh. I bueno, com el jutge i l'altre advocat comencen a tractar cada cop coses més estranyes, més surrealistes, però que fan que s'endarrereixi tota l'estona la sentència. I perquè més que res, o sigui, primer s'hauria de demostrar, no?, que aquesta persona és culpable, i no és ni al revés, no?, que ell tota l'estona...
ha de demostrar que és innocent.
Exacte. I bueno, és bastant curiós perquè per nosaltres és molt surrealista, no?, però el sistema judicial indi una mica funciona així.
Quina agonia, pobre home.
Sí, és tot com una mica kafkià, saps? Mm-hmm. És un home que està allà atrapat i no pot sortir i faci el que faci, no torna com al començament, no?
Bé, doncs aquesta pel·lícula, Court, que és judici, no?, en anglès, que també és una de les Atlantida Film Festival. En tenim un parell més abans d'acabar. La primera és 52 Tuesdays, que bueno, són el número de dijous que té l'any. Imagino que no l'he vist, però és una història que s'explica a través de cada dijous, no? O com va això?
Dimarts.
Ai, Tuesday, avendres Thursday, perdona.
Dimarts.
M'ho apunta malament.
Dimarts, dimarts.
Vale, doncs el dimarts, no?
Sí, és una pel·lícula australiana. És, bueno, una mare i la seva filla que tenen molt bona relació.
Sí.
Els seus pares estan separats, però també tenen bona relació el pare i la mare. I un dia la mare li diu... ella té 16 anys i la seva mare li diu que, bueno, que vol ser un home, no? I que ha començat ja el procés per fer-se home, no? Li han acceptat i tal. Uh-huh. Ara, tot just ara, començarà a hormonar-se i tot això. Però com un moment una mica complicat per ella, el tema de les pastilles que va prendre i les hormones i tal, li demana que se'n vagi un any a viure ara, no? Que és el que trigarà una mica en que tot això comenci a arrencar i tal, i que es vegin un cop a la setmana, no? Cada dimarts. I és, la pel·lícula és això, és les 52 setmanes, uh-huh, com la seva relació passa per molts tipus d'aspectes, i clar, el curiós és que, a més, es va gravar d'aquesta manera. O sigui, es va gravar durant 52 setmanes, una uh-huh escena cada setmana,
sí,
i ells rebien, o sigui, la setmana abans de gravar, sí, el que sigui, sí, els hi donaven el guió d'aquella escena.
Ah, però llavors no és un documental o sí?
No, és una pel·lícula.
És una pel·lícula, vull dir que no segueix el procés de ningú, senzillament és real, vull dir que no... Perquè m'ho imaginava...
No és real, és ficció.
M'ho imaginava molt real i molt documental, però vaja, no ho és. Bé,
és una mica com el que van fer amb Boyhood, no?, que gravaven un cop cada any durant 12 uh-huh anys.
Correcte.
Doncs aquí és un cop cada setmana uh-huh durant 52 setmanes.
Molt bé, i acabem ja amb una altra pel·lícula, perquè hem d'acabar el programa, que és In Order of Disappearance, que també la sí recomanes a l'Atlantida Film Festival, no?
Sí, ara surt, de fet, aquesta pel·lícula ara sortirà en format domèstic, en DVD, Blu-ray i tal, amb el títol de un darrere l'altre, uno tras otro. Uh-huh. És una pel·lícula noruega, és un thriller nòrdic, no una pel·lícula com de gánsters, i és d'un home que treballa traient la neu de les carreteres d'allà de Noruega, uh-huh, que li acaben de condecorar com a el ciutadà del mes allà en el poble en el que viu. Rep la trista notícia que el seu fill ha mort en un accident. Però ell no es creu la versió oficial, ell està convençut de que aquí hi ha alguna cosa que no cola, perquè li diuen de que, bueno, que anava drogat i tal, i comença a investigar. I bueno, des del principi de la pel·lícula ja veus que és mentida, o sigui que realment ell, el seu fill el van matar. I bueno, va allà investigant a veure qui és el culpable, es va trobant cada cop una persona que culpa una altra o una altra, i s'encarrega d'anar liquidant a tothom que es troba pel seu camí.
Que bèstia.
És un thriller amb molt d'humor negre, és una mica com Fargo,
sí,
dels germans Coen, sí, però a la Noruega.
Ah, hòstia, vale. Doncs In Order of Disappearance, que a més dius que ara sortirà amb DVD i tal, perquè al cinema convencional l'hem pogut veure aquesta pel·lícula o no?
No, es va passar a Sitges, també, uh-huh, a una de les seccions paral·leles, que també va causar molt bona impressió,
sí,
i bueno, la van comprar per distribuir-la aquí, però clar, no, el cinema al final no l'han estrenada, uh-huh, i la treuen directament en format domèstic.
Molt bé,
però bueno, ara tenen la gent una oportunitat de veure-la també a casa sense anar al videoclub.
Perfecte, doncs ho hem deixat aquí. Sergi, moltes gràcies. Si et sembla, dilluns que ve, podem, ja que haurà acabat el festival, també podem tornar a fer una altra connexió i ja ens expliques més coses sobre l'Atlantida Film Festival ja en el tancament, i el dimecres ens veiem per parlar del Casal de Joves. Però bueno, això ja és un altre tema que deia el filòsof. Sergi, gràcies.
A vosaltres, una abraçada.
Adéu,
bona tarda.
Adéu. Bé, doncs hem d'acabar el programa.
Ostres, ja?
Sí, Cristina, ostres, si la paella del morro tingués molta, molta audiència, avui, bueno, molt complicat, no? Ho tens per fer el trending topic del programa?
No,
no,
no
t'ho pensis. És fàcil,
per això, per això t'ho dic, per això t'ho dic.
Quin seria, Dani?
Era ironia, era ironia.
Jo crec que seria la cançó de Sant Just, just...
tres paraules.
Just tres paraules, eh? Just tres paraules.
T'imagines que hagués agafat una altra ara? Us deixo tallats, a tots. Home, tothom esperava aquesta cançó,
evident,
que fos trending topic.
Gràcies a tothom que ha fet possible la penya del morro d'avui, amb la Paula Carreras, la Georgina Leger, el Cafè amb llet, a les notícies de Sant Just, l'Andrea Bueno, el Manel Ripoll, a Història de Sant Just, el Dani Martínez amb la recepta. Dani, fins demà.
Molt bé, fins demà, adéu.
Bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Les preocupes, Irene López, Daniela i Júlia Jaumot, i ara el Sergi Arrada amb l'Atlàntida Film Festival. Com sempre, al Twitter i al Facebook del programa, la Cristina. Cristina, moltes gràcies.
Fins demà, que vagi,
que vagi bé. Bona tarda, que us ha parlat Jordi Domènech. Coneixem ara amb l'informatiu vespre i l'Andrea Bueno al capdavant. Adéu-siau, bona tarda. Ai, a l'Hermes. A l'Hermes també, que ha participat.